conserva tota la tradició perquè els teus esdeveniments siguin únics. Si busques un lloc per celebrar la teva boda, deixa de buscar. Els nostres salons, la nostra cuina i el nostre paisatge seran el marc que sempre havia somiat. Restaurant La Fortalesa d'Hostalric, Avinguda Fortalesa sense número, Hostalric, telèfon 972 86 41 22. Restaurant La Fortalesa d'Hostalric, el teu paisatge, la teva cuina.
Rodejar-te de la bellesa del Parc Natural de la Garrotxa amb totes les comoditats i a un preu excepcional.
Això és el Mas al Carrer, una masia del segle XVI amb apartaments de dues i tres habitacions.
Tots amb llar de foc i accés a la piscina, la barbacoa, la zona infantil i tota la màgia de la Garrotxa. Sí, tu també hi ets benvingut.
Més informació a marmuntanya.com i al 972 32 16 84.
La Garrotxa, com mai l'has viscut.
Oberta tot l'any.
Com abans, com a les cuines de les autèntiques masies catalanes. Així cuinem al restaurant La Dolceta. Més de 20 anys amb la nostra cuina tradicional d'arrels lleidatanes i les nostres especialitats de temporada. Els calçots, les carxofes, els cargols. Per tastar el millor de la tradició culinària de Catalunya, veniu al restaurant La Dolceta. A Barcelona, carrer Urgell 266, amb 4 pàrquings molt propers. Reserves al 93 321 83 51. I a Lleida, al camí de Montcada sense número, amb pàrquing propi. 973 23 13 64.
Si t'agrada la bona cuina i tens bon paladar, si gaudeixes descobrint nous indrets, si saps el que és bo, no et perdis Trotamundos. Cuina, restaurants, gastronomia, els millors productes, les millors denominacions d'origen, vins i caves, rutes per descobrir, turisme. Trotamundos, el programa dels grans sibarites a Ràdio Estel.
Sis minuts passen de les 11 en punt del matí. Tornem a ser amb tots vosaltres. Molt bon dia si us acabeu d'incorporar en aquesta sintonia. És la sintonia de Trotamundos. Obrim dues hores de ràdio dedicades, com sempre, com és habitual, al món de la gastronomia i la enologia. Edició 490. Edició en la que passaran, com sempre, molts protagonistes i amb temàtiques molt diverses. Avui, per cert, parlarem de com s'ha de tallar bé el pernil. Ho farem amb una escola que acaba d'obrir les seves portes a la ciutat de Barcelona, Escola Tall de Pernil. En parlarem amb els seus responsables des d'aquí, des dels estudis de Ràdio Estel. També parlarem de vins extraordinaris, en aquest cas que ens venen de la denominació d'origen del Bierzo, amb una novetat del celler, de la bodega, el Màscara Majara. En parlarem també amb el seu responsable. Avui el Peix també protagonitzarà uns minuts d'informació en aquesta antena de Ràdio Estel, com també ho farà la cuina italiana, amb dos joves amb molta il·lusió, que tenen un restaurant que funciona realment molt bé de cuina italiana, de verdadera cuina italiana, a la ciutat de Barcelona, en concret al carrer La Forja de la ciutat Comtal. No us ho perdeu. I avui, en uns instants, ho fem, parlem amb una de les persones amb més importància a nivell mundial a la nostra cuina. És aquesta.
Hola, bon dia, sóc Carme Ruscalleda i avui en aquest programa parlarem d'arrossos.
Amb la Carme Ruscalleda, en uns instants la saludem, parlem d'arrossos, parlem de nomen, perquè la Carme Ruscalleda és la imatge des de ja fa poquet temps d'aquesta gran marca d'arròs amb denominació d'origen al Delta de l'Ebre. En parlem en uns instants amb el responsable de màrqueting de nomen i també amb la Carme Ruscalleda, que ens en donarà diferents aspectes i diferents receptes de com fer un extraordinari arròs. Estem amb la Carme Ruscalleda. En uns instants, abans, us saluden el Toni Huguet, el Jordi Carretero, el Mario Ramírez i qui us parla, Miquel Mercadal. Som-hi! Benvinguts, comencem!
Trotamundos.
Quiero enterrar mi sudor entre el sil y el cielo, y que mi sangre y mis cenizas vuelvan en vino, porque si el vino viene, volverá mi vida. Y cuando lloren las viñas para que rían los hombres, déjenlas llorar su pena, que en cada lágrima roja vuelvo a vivir. Bodega Regina Viarum.
En homenaje a nuestros héroes que con sangre, sudor y lágrimas han conseguido que hoy seamos Baco de Oro al mejor tinto joven de España. Regina Viarum y Vía Imperial. Viticultura heroica.
Catalunya sap el que és bo. Per això agrada el Ternasco de Aragón. Una carn sana, natural, amb tota garantia. Demani-la en el seu establiment. Ternasco de Aragón, el xai per excel·lència.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Som-hi, estem en marxa en aquesta edició de Trotamundos per totes les sintonies de Ràdio Estel Catalunya, Ràdio Principat d'Andorra. Obrim, doncs, aquesta temàtica setmanal. Tots els dissabtes ja sabeu que aquí us parlem de bona cuina i de productes d'aquí de casa nostra. Avui comencem parlant d'una interessant notícia. La xef Carme Ruscalleda i la marca Nomen, empresa que fa poc més d'un any aproximadament va passar a ser propietat de la cooperativa de Rosaires del Delta de l'Ebre, han unit les seves forces. A partir d'aquests moments, Carme Ruscalleda és la imatge d'aquesta marca Nomen, d'arròs Nomen, que ens ve directament des de les terres del Delta de l'Ebre. Un arròs amb unes característiques molt particulars, uns condicionants molt particulars que avui volem analitzar. Ho farem en uns instants amb la Carme Ruscalleda, evidentment, doncs, des del seu punt de vista més gastronòmic. Com és aquest arròs, quines són aquestes característiques i, sobretot, com reacciona a la cuina. Però també abans saludem en el Joan Puig, és el responsable de màrqueting de Nomen. Joan, com estàs? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Molt bon dia, Joan. Bé, déu-n'hi-do, tot un privilegi que la Carme Ruscalleda sigui la vostra imatge, no?
Absolutament, absolutament. Estem molt satisfets i és una col·laboració que fins ara està funcionant molt bé i esperem que es mantingui durant el temps. Mm-hmm.
Joan, per què la Carme Ruscalleda?
Mira, molt breument, farem una introducció de la història. Nomen és una marca que neix al Delta de l'Ebre als anys 40. De fet, és una empresa creada pel senyor Enrique Nomen, i d'aquí ve el nom de la marca. Posteriorment, això va passar a mans d'una multinacional del sector de l'alimentació, i com bé deies al començament, doncs des de fa un any i poc, la marca, per dir-ho així, ha tornat a casa de la mans de la cooperativa de Rosaires, un altre cop ha tornat al Delta. Sí. Llavors, amb aquesta nova etapa de Nomen sent propietat de Rosaires, el plantejament ha sigut clarament de reforçar la seva imatge i la seva presència en el mercat, i per això vam buscar la figura d'algú representatiu que ens pogués ajudar a rellançar la marca, per dir-ho així. No? Uh-huh. Llavors hem trobat que hi havia molts punts de connexió una mica entre el que són els valors de la marca Nomen i les característiques que entenem nosaltres principals de la cuina de la Carme. No? La cuina de la Carme Ruscalleda és una cuina basada molt en el que és el producte de qualitat, també de proximitat i de més, però després fet amb un tractament innovador, més modern i aportant-li un punt de creativitat, no? I Nomen té aquests components com a valor de marca, és a dir, és una marca de molt temps, de tradició, de qualitat, però que també és una marca innovadora perquè aporta noves varietats d'arròs, arrossos d'altres llocs del món que els posem a disposició del consumidor espanyol, el català, i per això ens va semblar que justament que és una imatge molt, molt, molt propera, no? Vam fer-li la proposta a la Carme, que li va resultar també satisfactòria, i ens vam posar d'acord, hem començat a treballar conjuntament i, com deia, fins ara, de forma molt satisfactòria.
Mm-hmm. Carme Ruscalleda, com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia, què tal esteu?
Molt bé, encantats de tenir-te...
Bon dia, Carme.
Igualment, igualment.
Entre nosaltres, has vist que bé que parlen de tu, Carme?
Bueno, potser exagera, eh?
Home, aquesta similitud que ha fet el Joan és molt acertada, no? Sí que és cert, doncs, que tu ets una persona molt propera, eh? I alhora, doncs, que també t'agrada de nutrir-te d'aquests productes que tenim a la vora Catalunya, que és com un grandíssim rebost que tenim, no?
És un grandíssim rebost, i un rebost que ha donat peu a una quantitat de receptes que no ens les acabarem. Jo penso que precisament som hereus d'un receptari variat, ric, i que encara el farem caminar molt més.
Mm-hmm. Carme, el Joan ens deia que és un privilegi per Nomen, doncs, tenir-te com a imatge. Imagino que això és recíproc, no? Perquè també treballar per una marca, representar una marca amb tanta història, tradició i sobretot qualitat, doncs també és un privilegi, no?, per tu.
Naturalment. Jo penso que Nomen és sinònim de qualitat. De qualitat i de proximitat, d'aquell arròs que hem tingut sempre a casa. Ens hem divertit molt amb tot el treball que hem fet, perquè naturalment que hem pensat en l'arròs de fer arrossos caldosos, de fer-los secs, de fer-los cremosos, però també l'hem volgut fer uns passos endavant, no?, i portar-lo a una cuina freda, fresca, una cuina potser per emportar, que ens agrada emportar-nos a menjar a la feina, o de portar-ho també al món dolç. Fins i tot hem begut inspiració asiàtica, també hi hem posat inspiració asiàtica a l'arròs.
Mm-hmm. De fet, no fa pas massa vau fer, Joan, a l'Hotel Mandarín Oriental de Barcelona, una presentació, podríem dir, d'aquest matrimoni, no?
Correcte. De fet, aquí una miqueta el plantejament de Nomen de cara al consumidor, per dir-ho així, és donar-li a conèixer les diferents opcions que té dins del que seria el món de l'arròs. És a dir, el que tothom coneixem són els arrossos més comuns, per dir-ho així, que seria l'arròs rodó i l'arròs llarg, però només s'ha especialitzat, i aquesta és una mica de posicionament, en poder facilitar al consumidor moltes diferents varietats d'arròs i que els pugui conèixer i que pugui, doncs, experimentar-los i gaudir-los, no? Amb aquest objectiu, doncs, una vegada més, la Carme Ruscalleda, doncs, és excepcional, perquè, clar, ella ha pogut tractar aquestes diferents varietats d'arròs amb un punt de creativitat que ens ha deixat a tots realment al·lucinats, no?, si em permeteu l'expressió. Uh-huh. I en aquesta presentació, com bé deies, de l'Hotel Mandarín, doncs vam fer una petita prova de lo que es podia fer amb cada tipus d'arròs, a quin tipus de plats, quan s'hi aplica la creativitat d'una gran xef com la Carme, no?
Uh-huh. Unes receptes, Carme, que donaran peu al naixement d'un llibre que, si no anem errats, es llançarà oficialment en aquesta propera fira alimentària que tenim ja a la volta de la cantonada, no?
Sí, sí, exacte. Estem ja apretant ja els últims detalls per aquest llibre per presentar-lo. Sí, sí, i tant. Hi hem treballat molt i l'hem gaudit molt, el treball aquest, t'ho asseguro.
Sí. Joan, certament, doncs, aquesta va ser una trobada, i aquest serà un llibre també important, no? Una mica preteneu donar a conèixer les característiques i les filigranes que es poden donar, que es poden fer mitjançant el vostre arròs, Nomen.
Correcte, correcte. O sigui, com comentàvem, o sigui, l'objectiu per part nostra de cara a aquest llibre és seria una miqueta, per dir-ho així, és un llibre una miqueta divulgatiu, en el sentit de dir, escolta'm, no us quedeu només amb les varietats d'arròs que coneixem de tota la vida, conegueu que n'hi ha moltes d'altres i que tenen molts valors culinaris i gastronòmics, perdó, i no tan sols de presentació del que seria l'arròs en si, sinó de què es pot fer amb cada una d'aquestes varietats. I aquí és on la Carme, doncs, ha desenvolupat tot un nombre de receptes amb cada una d'aquestes varietats diferents, per també, doncs, donar les que són menys conegudes i de més, doncs, que el consumidor o consumidora, gràcies al llibre, pugui veure què es pot fer, no? Doncs amb un arròs basmati o un arròs thai o un arròs integral o ecològic o vaporitzat, o sigui, les diferents varietats que tenim.
Sí. Joan, imagino que tu vas ser la presentació, la Carme t'està escoltant. Quin va ser l'arròs, doncs, que et va sobtar, sorprendre més que va fer la Carme? T'està escoltant.
Sincerament, jo dic sincerament, em costaria molt triar-ne un. En aquesta ocasió van ser 10 les receptes, però és que jo crec que tots eren igualment sorpresius i diferents, per dir-ho així, i per suposat boníssims, no? Llavors, jo repetiria tots 10 una altra vegada.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Carme, sincerament, què té l'arròs Nomen que no tinguin altres arrossos, que has provat, que segur, i de ben segur que en coneixes infinitat, no?
Mira, jo penso que té una frescor que d'altres no t'hi trobes. Va ser un gran descobriment, evidentment, doncs, que coneixia ja el Bomba i coneixia el Rodó. Però va ser un descobriment, nosaltres que a casa, de manera privada, ens agrada menjar l'arròs integral, utilitzava integrals d'altres marques i sempre li havia de dedicar 40 minuts de cocció. I em trobo amb l'arròs Nomen, d'un sabor gens gomós. A vegades ja aquí té aquella mala impressió, una mala experiència d'un arròs integral gomós i d'una mastegada poc agradable. I en canvi el Nomen, en 20 minuts el tens al punt i té una mossegada i un sabor fantàstic. Només per aquest descobriment ja va ser, bé, una felicitat a casa tremenda. Però a banda, tota la varietat, no? Perquè, evidentment, que un arròs vaporitzat que et permet preparar un arròs a l'avançada per un dia que reps amics i ja et prepares el dia abans i després gaudeixes de la festa, això és molt agradable. O uns llargs ja perfumats com el tall, que pots portar-los ja a un món potser que estèticament sembla un sushi i en canvi doncs, farem una escalivada amb seitó ben bé a la catalana. Tot aquest joc permet l'arròs. Penso que varen fer també amb l'arròs, perquè és que l'integral em va frapar, varen fer una cosa molt divertida i és que varen fer una orxata d'arròs. I és que l'arròs se li pot donar el mateix tractament doncs, que una xufa i dona una orxata refrescant boníssima, que fins i tot en el llibre l'oferim presa líquida, com, líquida i fresca, com estem acostumats a prendre l'orxata, però hi ha un punt més de treball, posat al sifó, amb la càrrega de gas i fem un aire, un escum, com a d'orxata, bé, per seduir el gourmet més llepafils.
Sí, sí. En una ocasió, Carme, em va comentar un cuiner, era de la zona del Delta, evidentment, i parlava d'arrossos, no? És un cuiner, naturalment, que no gaudeix de cap estrella Michelin, etcètera, etcètera, però sí que em va dir una cosa que jo imagino que hi estaràs d'acord. L'arròs és un element que ha de ser suficientment atractiu i eficaç per transportar els sabors. No sé si hi estàs d'acord.
Mira, jo penso que l'arròs és un producte versàtil i polivalent. Precisament és aquell producte que uneix, per exemple, carn, peix i vegetals com un deliciós brodat delicat. Evidentment que has de conèixer com el tractes, si el tractes malament, si no li dones el punt de ritme de foc o no estàs encertat amb l'aigua, al final pot ser només una menja de supervivència. Però si estàs molt atent en els vegetals o en el peix o la carn que l'acompanyarà, realment és una festa. A mi, jo, quan a la presentació d'aquest llibre, ja dic, a mi el mot arròs em transporta a festa, a rebre gent, a compartir. I fins i tot a curar-te aquell dia que tens potser l'estómac una mica desencaixat.
I tant, i tant, i tant que sí. Carme, en el teu restaurant, al Santa Pau, quin seria l'arròs que hi podríem destacar de dir, escolta, això ens queda per... Bueno, imagino que tot us queda perfecte, no? Només faltaria, no? Però aquest arròs l'heu de provar perquè val la pena que no us el perdeu.
L'estimem, l'arròs. La prova és que sempre a les nostres cartes hi ha un arròs. Hem fet temporades doncs, de cacera, hem fet torts, un arròs de torts i bolets. Ara, en aquests moments, t'oferim un arròs d'escamarlans amb vegetals i amb bolets de cultiu. Sempre hi ha un arròs. Fins i tot hi ha una pizza, que aquest serà un llibre, una receta que trobareu al llibre, unes pizzas calentes o fredes, que també l'hem treballat al restaurant. El pots portar més enllà d'una paella, més enllà d'una cassola.
Joan, ja per acabar, algun comentari a fer-li a la Carme Ruscalleda?
No, tornar-li a agrair la seva col·laboració. Ella sap que aquests dies estem treballant molt conjuntament amb els últims tocs del llibre, que esperem, estem segurs que serà un èxit i que puguem llançar l'alimentària, com dèieu.
Carme Ruscalleda, ha estat un plaer tenir-te entre nosaltres. Gràcies.
Igualment. Gràcies. Molt bon dia a tots.
I fins una altra. Joan Puig, el mateix dic, moltíssimes gràcies. Enhorabona, felicitats per aquest matrimoni que heu aconseguit fer. Nomen, Carme Ruscalleda, Nomen. Estic absolutament convençut que és i serà un èxit per la promoció, sens dubte, d'aquest producte de qualitat. Joan, gràcies per ser nosaltres.
Gràcies. Moltes gràcies. Bon
Joan Puig, el responsable de màrqueting de Nomen. Repetim aquesta presentació, Carme Ruscalleda i Nomen van fer doncs, recentment aquesta presentació a l'Hotel Mandarín Oriental de Barcelona. Fem una petita pausa, de seguida tornem amb més temàtiques. Esteu a la sintonia de Ràdio Estel. Això no ha fet més que començar fins la una. Imagineu la de temes i temàtiques i protagonistes que tenim per endavant. No marxeu, fins ara.
Trotamundos, a Ràdio Estel, el programa amb més bon gust del panorama radiofònic. Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat.
Restaurant Pu de Can Manel. Cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al restaurant Pu de Can Manel. Passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93 221 50 13. Més informació a pudecanmanel.com.
Com abans, com a les cuines de les autèntiques masies catalanes. Així cuinem al restaurant La Dolceta. Més de 20 anys amb la nostra cuina tradicional d'arrels lleidatanes i les nostres especialitats de temporada. Els calçots, les carxofes, els cargols. Per tastar el millor de la tradició culinària de Catalunya, veniu al restaurant La Dolceta. A Barcelona, carrer Urgell 266, amb 4 pàrquings molt propers. Reserves al 93 321 83 51. I a Lleida, al camí de Montcada sense número, amb pàrquing propi. 973-23-1364.
Rodejar-te de la bellesa del Parc Natural de la Garrotxa amb totes les comoditats i a un preu excepcional.
Això és el Mas al Carrer, una masia del segle XVI amb apartaments de dues i tres habitacions.
Tots amb llar de foc i accés a la piscina, la barbacoa, la zona infantil i tota la màgia de la Garrotxa. Sí, tu també hi ets benvingut.
Més informació a marmuntanya.com i al 972-3216-84.
La Garrotxa, com mai l'has viscut.
Oberta tot l'any.
Trotamundos.
Quiero enterrar mi sudor entre el sil y el cielo y que mi sangre y mis cenizas vuelvan en vino, porque si el vino viene, volverá mi vida. Y cuando lloren las viñas para que rían los hombres, déjenlas llorar su pena, que en cada lágrima roja vuelvo a vivir. Bodega Regina Viarum.
En homenaje a nuestros héroes que con sangre, sudor y lágrimas han conseguido que hoy seamos Paco de Oro al mejor tinto joven de España. Regina Viarum y Vía Imperial. Viticultura heroica.
Si te gusta lo mejor, si eres un sibarita, si no te conformas con cualquier cosa, escúchanos todas las semanas. Trotamundos, las mejores propuestas.
No penso tornar a veure'm mai més, i així quan siguem vells recordarem el dia d'avui com la meva última ressaca.
Molt bé, doncs seguim, continua aquesta edició de Trotamundos, seguim canviant de tema, de l'arròs amb la Carme Ruscalleda, que acabem de parlar. Parlem ara d'un dels elements gastronòmics també, per cert, amb més prestigi en el nostre país, eh? Us parlem de pernil, eh? Al voltant del pernil existeixen, com sabeu, molts aspectes, eh? I un d'ells és el tall, eh? En aquest sentit, volem parlar d'una escola específica de tall de pernil que ha obert les portes a la ciutat de Barcelona. El seu nom, Escola de Tall de Pernil. Avui en parlem en aquesta sintonia de Ràdio Estela Catalunya, Ràdio Principat d'Andorra. I en parlem amb els seus responsables, que ens acompanyen aquest matí i dissabte aquí en els estudis centrals de Ràdio Estel. Són la Yolanda Sánchez i l'Enric Segarra. Què tal? Molt bon dia a tots dos.
Molt bon dia.
Bon dia.
Què tal, Enric? Benvinguts. I sou responsables d'una distribuïdora gastronòmica. El seu nom és Tastíssim.
Eh? Exactament.
Tot i que aquesta escola de pernil, de tall de pernil, és nova, la distribuïdora no és nova ni molt menys.
Bueno, la distribuïdora té 5 anys d'existència de vida, eh? I durant aquests 5 anys el que nosaltres hem fet ha sigut doncs, vendre pernil als restaurants i a les botigues especialitzades, i fruit d'això és on hem trobat una mancança en el sector, del tall del pernil, de voler aprofitar més bé les peces, i bueno, fruit d'això ha sigut quan hem decidit engegar el projecte de l'escola.
O sigui que, Yolanda, això neix precisament, doncs, s'estava tallant malament el pernil amb línies generals en els restaurants de Barcelona?
Bueno, sembla ser que sí, que hi havia una forta demanda. No és que es tallés malament, a vegades es considerava que s'emplatava malament, visualment el client això ho valora moltíssim, a l'hora de servir un plat quan li entreguen un plat de pernil, i el tall, doncs, sí, no es perfeccionava molt, hi havia el que feia, doncs, el que és el llonxejat, no?, que li diríem, més petit, més gruixut, més prim, més llarg, i, bueno, i el fet de tallar-lo, sobretot, a mà. Vull dir, és molt important el fet de tallar-lo a mà.
Empresarialment, doncs, creu doncs, aquesta escola tall de pernil. Enric, una mica a qui va adreçat, perquè també heu fet diferents cursos, no?
Sí, bàsicament va adreçat a les persones que vulguin aprendre aquest art, perquè no deixa de ser un art, i els professionals que ja s'hi estan dedicant, doncs, a millorar la seva tècnica. Nosaltres el que garantim o expliquem una mica als que ja estan treballant al pernil és que un cop acabat el curs trauran més rendiment del seu producte, que això lògicament és molt interessant per un establiment d'hostaleria, i després doncs, va adreçat a aquelles persones que volen buscar una sortida professional, que avui en dia doncs, hi ha una demanda important.
Uh-huh. I heu vertebrat dos cursos, Yolanda.
Correcte, sí. En principi vam iniciar amb el curs, el que diem curs professional, que és per gent dedicada al sector, però arrel de gent particular que ens trucava i ens demanava informació, hem generat també un curs d'iniciació, que és per a aquella persona particular, doncs, qui més qui menys, el Nadal, qui té, no?, una espatlla de gla i no sap com tallar-la, no?, doncs perquè pugui aprendre una mica a tallar l'espatlleta.
Uh-huh. Per tant, una persona que s'apunti en un d'aquests cursos d'iniciació, parlem d'aquest d'iniciació, quan li envien un pernil, que és una sorpresa i és una alegria, no? Però després dius, i com per un començo,
però
no?
És un problema.
Correcte. Per un començo. És veritat, en moltes ocasions és un problema, no? Home, sí que és cert doncs, que hi ha professionals que diuen, porta-m'ho, que jo t'ho tallo, no? Però sí que és cert doncs, que a casa sovint és un problema, no? Per tant, una persona que faci aquest curs d'iniciació en el tall... sabrà sortir-se'n.
Sí, sabrà sortir-se'n. A més, comencem per lo bàsic, que és el ganivet, que és molt important, perquè ha d'estar ben esmolat, ha de tallar bé, i sabrà sortir-se'n, sabrà pues, tot, tallar-lo bé i, a més, pues, emplatar-lo. Vull dir que els amics quedaran hipercontents.
Mm-hmm. Sí, que són sempre els que venen a casa.
Correcte.
Quan es sap que hi ha un pernil en una casa, de seguida truques. Sí. Amics, avui estem parlant de pernils, estem parlant d'aquesta escola que acaba d'obrir les seves portes, ho vau fer abans d'estiu, sí. Més o menys, aproximadament, amb molt bona acceptació per part doncs, d'aquest sector de la restauració. L'escola de tall de pernil està a Barcelona, dèiem, al carrer Mejía Lequerica 34. Tenen un telèfon d'informació en el que us podeu adreçar. És el 93 667 70 74, repetim, 93-667-7874 i una plana web talldepernil.com, talldepernil.com. Imagino, Yolanda, també que són cursos molt pràctics, no?, i sobretot el més professional.
Sí, és un curs molt pràctic, a més és molt amè, és molt distret, i, bueno, la durada del curs del professional és de 9 hores, ho fem interrompidament amb 3 matins o 3 tardes, i és molt amè, el professor que ja té moltíssima experiència, és un bon professional, i la gent fins ara surt encantadíssima.
Mm. Aquests cursos ja són més adreçats a persones doncs, que professionalment es dediquen al sector de la restauració, hostaleria, etc. No, Enric?
Sí, està pensat per a persones que es vulguin dedicar a això. També tenim gent particular que vol aprendre a tallar bé un pernil, no? Però està més adreçat amb l'aprofitament de la peça. Són 9 hores de pràctica. És a dir, no és... Nosaltres el que hem volgut fugir és de la masterclass de que surt un senyor tallant pernil i els altres miren. Aquí cada alumne té el seu propi pernil, que el posem nosaltres, té les seves pròpies eines, i durant 9 hores es dedica exclusivament a tallar el pernil, a aprendre a marcar els ossos i a aprofitar la peça.
Uh-huh. Aprofitar la peça, exactament. Això és molt important, no? Perquè em fa l'efecte que en moltes ocasions, quan tenim un pernil a casa, desaprofitem moltes zones, molts racons del pernil, que són extraordinaris, també, no?
Doncs sí, i a part de no aprofitar bé la peça, ens perdem una miqueta, a vegades, les sensacions de les parts del pernil, no? El pernil té gustos diferents dintre del mateix pernil. Tenim 3 parts, 4 parts diferents, que també és molt, molt divertit a l'hora de tallar pernil, emplatar les diverses parts per notar els matisos diferents.
Mm-hmm. Ens deia, no fa pas massa un gastrònom, que un mal pernil ben tallat millora molt.
I tant.
I a la inversa, també.
Sí, correcte.
A la inversa, sí, també, no? Un bon pernil mal tallat és un desastre, no?
Exacte.
És un desastre, però sí que és cert doncs, que el tall és evident doncs, que és molt important. Professionals del tall, imagino doncs, que vosaltres us en ocupeu doncs, que donin aquestes classes, aquests cursos. Què és el que ha de tenir un bon professional del tall del pernil?
Bueno, moltes ganes, sobretot intentar... Això és com tot, no? Quan aprens el tall també has de saber una mica d'on ve el pernil, no? Una miqueta la morfologia del pernil. Mm-hmm. Llavors hi ha molta gent que en sap perquè s'hi dedica, bueno, o que no ho sap fer bé del tot, s'hi dedica, però no sap a lo millor doncs, quins tipus de pernil hi ha, la morfologia del pernil, les parts... Llavors intentem que la gent que ve explicar-li tot, amb un dossier tècnic, tot, i després sobretot la pràctica. Vull dir que...
Hem de desconfiar, Enric, quan veiem un restaurant amb un pernil tallat amb, amb aquesta... ja m'entens?
Aquesta,
amb...
aquesta barca.
Aquesta barca que, típica, que
jo
molts...
Jo faig Dragon Can sí. a casa.
Bueno, desconfiar no, simplement és que et comentava abans que això és un art.
Que fa ràbia, quan vas a un restaurant i veus un pernil absolutament perfecte, horitzontal, i com ho fan, no?
Bueno, jo m'he trobat professionals que m'han dit, no, jo no haré el curso perquè ja sé cortar. I quan els he anat a veure i he vist aquestes barques, m'han dit, bueno, potser sí que vindré a fer el curs, no?
Sí.
Perquè, lògicament, és lamentable veure una peça doncs, tan maltractada, no? Però, bueno, també s'ha d'agrair l'esforç que el tallin a mà i no el tallin a màquina. També s'ha d'agrair.
Sí. L'origen dels pernils s'ha de tallar, deies, Yolanda, no? Un pernil de Huelva, no sé si s'ha de tallar igual que un pernil d'una altra zona, d'una altra denominació d'origen.
Sí, 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 totalment. Independentment de la denominació d'origen, sí, sí, la peça s'ha de tallar igual, s'ha d'aprofitar igual, tot és igual.
I el greix té algun paper?
Fonamental. Fonamental. Un dels motius de tallar el pernil a mà és que el greix doncs, surti amb el tros de pernil que talles, que això és el que es perd a màquina, i que sempre talles amb la mateixa direcció, no talles múscul, no talles a màquina, talles al revés. No? I el greix és molt important. És molt important a l'hora de tallar, que és el que et dona precisament doncs, el gust i la textura del pernil, i inclús a l'hora de guardar-lo, doncs de cobrir-lo amb el seu propi greix perquè no se t'assequi.
Avui estem parlant de pernil, de com s'ha de tallar el pernil i sobretot aquests cursos doncs, que ens proposa aquesta escola que acaba d'iniciar el seu recorregut a la ciutat de Barcelona, Escola de Tall de Pernil, al carrer Mejía Lequerica 34 de la ciutat comtal. El telèfon d'informació el repetim, 93-667-78-74. No? I aquests cursos amb unes sortides laborals que també no vull deixar de parlar-ne, perquè certament doncs, hi ha molts restaurants que busquen bons talladors de pernil i en moltes ocasions no es troben, no?
Exactament. En moltes ocasions no es troben i, a més, tenim molta demanda de grups que necessiten talladors de pernil professionals i no sempre troben la persona adequada.
I hi ha molts joves doncs, que també s'hi volen dedicar, potser no es dediquen professionalment al sector de restauració, però fan en fi, unes feines doncs, els caps de setmana, no?
Sí, correcte, hi ha gent que ho fan com una feina extra i ara ens està trucant, tenim molta demanda de gent que ens està trucant, que vol aprendre bé perquè té una sortida laboral extra, sí.
Això irà més, no, Enric? Aquesta escola de tall de pernil, evidentment, és professional, però voleu doncs, introduir doncs, el vostre ensenyament doncs, també amb escoles generals dedicades al sector de la restauració, etc. No? Hi ha molta feina per fer encara.
Hi ha molta feina per fer. Hem fet alguna col·laboració amb alguna escola per als alumnes que estan estudiant sommelier o altres sortides, doncs que també aprofitin i aprenguin més tècnicament el que és aquesta especialitat.
Doncs acaben de néixer fa molts poquets mesos doncs, que ja estan en actiu en aquesta escola de tall de pernil. Hi ha algun curs properament que s'iniciarà, Yolanda?
Sí, doncs precisament ja tenim un altre curs programat pel dilluns i dimarts vinent. Sí.
Doncs qualsevol persona doncs, que vulgui informació, repetim aquest telèfon en el que us heu d'adreçar, el 93-667-78-74, i si no, la plana web talldepernil.com. Doncs el tall de pernil, amb la importància que té en moltes ocasions, hem parlat amb productors de pernils en aquest espai de ràdio i ens ho deia, no? Nosaltres fem un esforç verdader molt important en fer bons productes, però també l'han de fer els esforços als talladors de pernil per posteriorment doncs, el consumidor doncs, gaudir d'aquest producte. Yolanda, Enric, gràcies a tots dos per venir.
Gràcies a vosaltres.
I molts èxits. Nosaltres seguim, fem una petita pausa, de seguida parlem, hem de parlar encara de vins. Avui parlarem d'uns vins excepcionals, ho fem amb uns instants a la zona del Bierzo, que acaben de treure una novetat, l'àmfora. Avui en parlem amb el seu responsable, amb uns instants entra ja en aquests estudis, i també, per exemple, avui, cuina italiana, a la darrera de les parts d'aquest programa. Esteu a Trotamundos, és l'edició 490 d'avui dissabte, 8 de febrer. Continuem.
Trotamundos.
El cor de la Catalunya central amaga el secret de l'autenticitat, la tradició i, sobretot, el sabor. És el Rebost de la Torre, el lloc perfecte per viure la temporada de calçots com mai l'has viscuda, en una masia mil·lenària, en un entorn rural i ple de màgia. Fes la teva reserva al 697-674-675. 697-674-675. Som a Sallent, a la C16, quilòmetre 65, carretera de Sallent a Balsareny. El Rebost de la Torre, la calçotada com mai l'havies tastat.
Qualsevol moment és bo per fer el que et surt del cor. Et ve de gust un Ribera del Duero?
Entre la varietat de vins Ribera del Duero n'hi ha un per cada ocasió.
Vols compartir el nostre cor? Informa-te'n a riberadelduero.es.
Ribera del Duero, el cor del Duero.
Assaborir el millor de la nostra terra mentre gaudim d'un magnífic paisatge històric. Aquesta és la millor recepta. Vine a tastar-la al restaurant La Fortalesa d'Hostalric, una antiga fortalesa restaurada que conserva tota la tradició perquè els teus esdeveniments siguin únics. Si busques un lloc per celebrar la teva boda, deixa de buscar. Els nostres salons, la nostra cuina i el nostre paisatge seran el marc que sempre havia somiat. Restaurant La Fortalesa d'Hostalric, Avinguda Fortalesa sense número, Hostalric, telèfon 972-864122. Restaurant La Fortalesa d'Hostalric, el teu paisatge, la teva cuina.
Quiero enterrar mi sudor entre el sil y el cielo y que mi sangre y mis cenizas vuelvan en vino, porque si el vino viene, volverá mi vida. Y cuando lloren las viñas para que rían los hombres, déjenlas llorar su pena, que en cada lágrima roja vuelvo a vivir. Bodega Regina Viarum.
En homenaje a nuestros héroes que con sangre, sudor y lágrimas han conseguido que hoy seamos Paco de Oro al mejor tinto joven de España. Regina Viarum y Vía Imperial. Viticultura heroica.
Hola, soy Antonio Banderas. Y te quiero hablar sobre algo importante. Hay un grupo llamado Oceana que está luchando para proteger los océanos del mundo. Por siglos hemos tratado a los mares con una profunda falta de respeto. Pescamos hasta hacer desaparecer especies por completo. Una técnica de pesca comercial llamada pesca de arrastre destruye en solo unos cuantos segundos corales y esponjas milenarios. Estamos llevando a los océanos al borde del colapso irreversible. Oceana trabaja para prevenir tal desastre, para proteger a especies amenazadas, como son las tortugas marinas y delfines, y preservar el hábitat marino. Pero Oceana necesita tu ayuda. Visita la página web oceana.org y únete a 250,000 de activistas en 150 países que le dan apoyo a Oceana. Es fácil. Abre la página oceana.org y apúntate. Soy Antonio Banderas y te pido que nos ayudes a proteger los océanos.
Com abans, com a les cuines de les autèntiques masies catalanes. Així cuinem al restaurant La Dolceta. Més de 20 anys amb la nostra cuina tradicional d'arrels lleidatanes i les nostres especialitats de temporada. Els calçots, les carxofes, els cargols. Per tastar el millor de la tradició culinària de Catalunya, veniu al restaurant La Dolceta. A Barcelona, carrer Urgell 266, amb 4 pàrquings molt propers. Reserves al 93 321 83 51. I a Lleida, al camí de Montcada sense número, amb pàrquing propi. 973 23 13 64.
Cultura,
placer,
aromas,
gustos,
la verdad.
Los mejores vinos en la bodega de Trotamundos.
Bueno, pues seguimos adelante, seguimos en esta edición de Trotamundos. Por cierto, el próximo lunes 10 de febrero se celebra la 13ª edición de la Festa del Cargol en el popular restaurante Diagonal Can Suteras. Prensa de todos los ámbitos, económica, cultural, social, deportiva, también muchas caras conocidas se darán cita, como todos los años, en este encuentro en el que, por cierto, el caracol es el verdadero protagonista, ¿eh? Nombres como, por ejemplo, Luis Cobos, la actriz Vicky Peña, Ona Carbonell, Marcoma, Martina Klein, Antonio Orozco y el popular periodista Luis del Olmo, por cierto, periodista gracias al cual la tierra de la que vamos a hablaros ahora mismo se ha hecho conocida. Hoy, queridos amigos, analizamos Vinos del Bierzo en esta sintonía de Radio Estel, Radio Principal de Andorra. Nos vamos al Bierzo. Vamos a hablar de sus vinos, de sus variedades, de una bodega cuyos caldos, por cierto, son cada vez más conocidos y apreciados. Su nombre, Almázcara Majara. Hoy nos acompaña esta mañana de sábado su propietario, Javier Álvarez. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bienvenido. Oye, por cierto, que vives aquí en la del Bierzo, pero vives en el Maresma, tú, ¿no?
Sí, concretamente en el Mediterráneo. Uh-huh. Concretamente.
A ver, cuéntanos, porque eso, yo también y vivo en una casa, ¿eh? Normal y corriente, ¿eh?
Cuando digo que vivo en el Mediterráneo, es que tengo el consulado del Bierzo en el Portbalis, en un velero. Uh-huh. Entonces, por eso nosotros decimos que vivo en el Mediterráneo, ¿no?
Bueno, eso es fantástico, ¿no? Vivir en un barco, ¿eh? Y hacer vinos lejos, sí, pero que realmente están teniendo un reconocimiento muy importante, ¿no?
Sí, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y bueno, yo creo que eso lo hace un poco toda la filosofía que seguimos la gente del Bierzo, ¿no? La gente del Bierzo somos personas que nos gusta mucho conversar, que nos gusta mucho compartir mesa con otras personas. Bueno, nos gusta mucho conversar, el mejor ejemplo es Luis del Olmo, ¿no? Sí. Es un gran conversador y gran persona en todos los sentidos, ¿no? No solo como persona, sino como tamaño, ¿no? Es un gran tipo,
verdad,
¿no?
La verdad es que sí. Hombre, es un embajador que os ha hecho muy conocidos. El Bierzo, evidentemente, se le conocía, ¿no? Pero desde que Luis del Olmo ha hecho, bueno, pues puso mucho por esa tierra, pues ha tenido un relanzamiento, ¿no?
Sí. Luis ha vendido y ha hablado mucho de su tierra. Luego también hay que reconocer el trabajo que ha realizado Álvaro Palacios, por ejemplo, siendo un gran bodeguero, competidor mío en algunos sentidos, pero realmente ha ayudado mucho a colocar a la DO Bierzo en los restaurantes y en los espacios en los que nos encontramos, ¿no? Con Luis, yo lo único que tengo es agradecimientos hacia él, ya que las últimas ediciones que se han realizado, que por desgracia ahora ya no se van a realizar más, que son los premios protagonistas, sí. Las últimas ediciones pues se han hecho con uno de mis vinos, ¿no? Con el jarabe de Almázcara Majara. Y los micrófonos de oro últimos que se han hecho en Ponferrada, pues también se han hecho con el Almázcara Majara y con el Demasiado Corazón, ¿no? Entonces yo hacia él lo único que tengo es agradecimientos, porque además sé que es un gran consumidor de los vinos de Almázcara Majara, ¿no?
Uh-huh. Bueno, cuéntanos, Javier, ¿cómo nace ese proyecto? Cuéntanos.
Pues este proyecto comienza, yo vengo de otros mundos, ¿no? No del mundo enológico, ¿no? Entonces, hace 11 años ya, en el 2002, como buen berciano, siempre te queda la idea de que no vas lo suficiente a Ponferrada, no vas lo suficiente al Bierzo, ¿no? Entonces, en un momento dado, yo pensé, ¿qué puedo hacer para visitar más mi tierra, ¿no? Viviendo en el Mediterráneo, viviendo en Barcelona, ¿qué puedo hacer más para visitar a mi tierra y visitar a mis amigos, ¿no? Mi mejor amigo desde los 6 años es Benito Otero, Manuel Benito Otero, que es un súper enólogo, es una persona con un conocimiento en vinos brutal. Me hizo pensar que, bueno, una forma de visitar más mi tierra pues podía ser montar una bodega en el Bierzo. Como aficionado al vino y sabiendo que los vinos del Bierzo tienen un potencial espectacular, pues digo, bueno, tengo una casa allí, voy a montar una bodega de garaje, ¿no? Con mi amigo, uh-huh, Benito. Y nada, y creamos el Almázcara Majara, un vino de garaje con una producción de 2-3 mil botellas al año. Y bueno, como algo muy de amigos y como una excusa para en vez de ir 3 veces al año, pues ir 10 veces al año, ¿no?
Pues caramba con la excusa, ¿eh?
Sí,
ha dado mucho que hablar, ¿eh? Bueno, os nutrís básicamente de dos variedades autóctonas de la zona del Bierzo, que es la Mencía y el Agodello. Hacéis dos vinos, bueno, tres, mejor dicho, porque ahora acabáis de lanzar una novedad de la que hablaremos en unos instantes, pero inicialmente el proyecto empieza con dos vinos de Mencía y dos de Godello, ¿no?
Sí, inicialmente empieza con el Almázcara Majara.
Bueno, con uno, claro.
Y los mismos clientes, los restauradores, les encanta, pero es un vino Al ser de una producción pequeña, con barrica nueva siempre, pues un vino de un precio alto. Los mismos clientes nos dijeron, oye, tendríamos que tener un vino de introducción a marca, ¿no? Entonces es cuando decidimos sacar el jarabe. Almazcra Majara significa Almazcra, que es el pueblo donde está la bodega, que es el pueblo, mi pueblo natal, de donde es mi familia. Y Majara significa Manolo, Javier y Raúl, que somos los tres socios que iniciamos esta aventura, ¿no? Y Jarabe significa Javier, Raúl y Benito, porque Manuel es Manuel Benito, ¿no? Y entonces jugamos un poco con las palabras. Al cabo de 4 o 5 años nos dimos cuenta de que el Godello era una uva que estaba empezando a tener... mucho valor y era una uva que tiene un potencial espectacular y nosotros tenemos uva plantada en nuestras viñas que están en campo y decidimos sacar el Demasiado Corazón, un poco con la misma filosofía del Almazcra Majara, un vino con una producción muy pequeña de 2.000 botellas al año y de barrica, estando en barrica de 500 litros, siempre de roble francés y nueva. Y lo mismo, y al cabo de un par de años nuestros clientes dijeron, oye, haznos un vino de introducción a vuestro Godello, y entonces salió el Cobija del Pobre, que es el nombre de mi casa, ¿no? El nombre del consulado del Bierzo en Cataluña, ¿no? Que es el Cobija del Pobre, que es mi barco. Y es un vino que está dando unos éxitos brutales. O sea, hay restaurantes como puede ser el Ostras King Recunet del Port-Valis, que el único vino blanco que tienen es el Cobija del Pobre. O sea, allí no hay otro vino blanco, un restaurante que solo se dedica a pescados, ¿no? Y a mariscos y a tapas, ¿no? Entonces, bueno, ya un poco por seguir con nuestra tradición de hacer cosas novedosas y indagar, intentar sorprender a nuestros amigos y a nuestros clientes y nuestros fans, decidimos sacar un vino que es la última novedad, que es el Ánfora de Cobija del Pobre, que es un vino que tiene una crianza de 9 meses en ánfora de barro, por esto el nombre de Ánfora de Cobija del Pobre, que solo va a estar en 15 restaurantes del mundo, en algunos de Barcelona, en algunos de Madrid, en algunos de San Sebastián, en alguno de Milán, y ahí es donde se podrá encontrar, en alguna tienda y en nuestra página web directamente, porque son pocas botellas, son 500 botellas.
Es curioso, pero mezclas mucho tu afición por la náutica, por el mundo del mar, con el vino, ¿no?
Sí, porque...
Con imágenes en las etiquetas, con nombres, el ánfora, en fin, vinculas mucho el mundo del mar y el enológico.
Sí, es curioso, ¿no? Porque el Bierzo parece que, estando claro, tan lejos del mar...
Mar no tiene, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que, como dicen los de Bilbao, ¿no? Los del Bierzo nacemos y nos movemos donde queremos, ¿no?
Eso es verdad. Pero sí que la imagen siempre procura reflejar algo de mar, ¿no? Algo marino.
Sí,
no en todos los vinos, pero en algunos.
Sí,
¿no?
No, siempre queremos reflejarlo y luego aparte queremos transmitir, que eso luego se puede ver en nuestras contraetiquetas, ¿no? Queremos transmitir un poco la filosofía de nuestros vinos. Nuestros vinos no son vinos para yo siempre digo que no son vinos para hacer catas ciegas ni estos eventos que se hacen super populares de narices y de tal, ¿no? Nuestros vinos son para disfrutarlos con amigos y acompañando una buena comida, ¿no? O acompañando un buen vino a esa comida, o como lo quieras, dependiendo a lo que le des más importancia. Si le das más importancia al vino, la comida va a ser un plus, y si le das más importancia a la comida, el vino va a ser un plus, ¿no? Pero sobre todo para que hable la gente en la mesa, para que lo comente, para que lo disfrute. Y por eso de nuestras contraetiquetas, ¿no? Nuestras contraetiquetas se alejan bastante de los productos farmacéuticos, donde explicas pues los meses y los grados y los pHs y tal. Y entonces nosotros en las contraetiquetas pues ponemos escritos de que hacen pensar a la gente, ¿no? Que hacen cerrar los ojos y soñar y filosofar un poquito, ¿no? Que yo creo que para eso es el vino, ¿no?
Está muy bien. Amigos, hoy estamos hablando de vinos del Bierzo, estamos hablando de esa bodega, Almazcra Majara, denominación de origen del Bierzo, que hay que ver cómo han cambiado los vinos del Bierzo.
Sí, para la
bien,
verdad.
Para bien, para bien, ¿no? Para bien, porque vinos del Bierzo hace años... Bueno, uno tenía que enfrentarse con ganas a esos vinos, ¿eh?
Yo, a mí el pelo en el cuerpo me salió yendo de vinos por Ponferrada, ¿no? Y de esos tiempos, hace 30 años que iba de vinos por Ponferrada, hoy en día los caldos que estamos tomando en el Bierzo, la verdad que yo me siento muy orgulloso, ¿no? Me siento muy orgulloso de hacer vinos en esta DO, donde yo creo que llevamos 10 años de moda y yo hace 5 que digo que ya no está de moda. O sea, las modas duran 2, 3, 4 años, ¿no? Cuando un vino, una DO, lleva 10 años, que se dice que está ahí en el candelero, en el candelabro, como dirían algunos, ya no es una moda, es un hecho, ¿no? Como puede pasar con Toro, ¿no? Son hechos ya vivientes, ¿no? Toro, Bierzo, son DOs que no tenemos la capacidad de producción de otras DOs establecidas en este país, pero sí que tenemos la calidad y la continuidad de... Y la garantía de que en el futuro vamos a seguir haciendo muy buenos caldos, ¿no?
Seguro que sí. Bueno, la realidad es la realidad. Almaz Caramajara, esta bodega que ahora mismo tiene el Almaz Caramajara, el Jarabe, el Demasiado Corazón, el Cobija del Pobre y este nuevo Ánfora, ¿eh? Que ya está, en fin, ya está lanzado, ¿no? El
bueno,
vino, estabais en ello.
Está, hemos empezado, vamos, está muy bien el que nos hayáis elegido para entrar esta entrevista, porque prácticamente es esta semana, de los 15 restaurantes donde va a poder estar por la capacidad que tiene, ya hay seleccionados 14 de diferentes zonas. Y en breve también, en un par de meses, tendremos un vodka muy simpático, un vodka. Hemos enviado 3.000 kilos de patatas del Bierzo a Laponia y vamos a sacar en breve un vodka que se llama Elefante Blanco, vodka de 38% de volumen de alcohol con aguas de Laponia, eso ya es una garantía de transparencia,
de pureza
y transparencia. Y nada, y haremos, vamos a sacar las primeras 500 botellas en muy breve espacio de tiempo. Y el Elefante Blanco, pues era un vodka curioso, ¿no?
Hay que probarlo.
Con patatas del Bierzo, ¿no?
Hay que probarlo. Bueno, Javier, muchísimas gracias por acercarte a nuestros estudios, por explicarnos la realidad, por traernos esa novedad. A vosotros, en fin, nuestro interés, ya sabéis, es dar a conocer vinos. Creemos que en la variedad está el gusto, así que creemos que esos vinos merece la pena que se les dé esa primera oportunidad que hay que darle a todos los vinos, ¿no? Bueno, me gusta, no me gusta, evidentemente no todos nos pueden gustar todos los vinos, pero yo creo que son productos muy cuidados y hechos por personas que sobre todo tienen ilusión por los vinos, por la buena mesa y por una buena conversación como la que hemos tenido esta mañana. Javier, gracias, hasta otra.
Gracias a vosotros, gracias. Y espero escucharnos muchas veces.
Espero que sí. Javier Álvarez, responsable de esta bodega, Almazcara Majara, en esta sintonía. Por cierto, hay una página web, si queréis más información, almazcaramajara.com. Nosotros seguimos hasta la 1:00 de la tarde, todavía tienen que pasar muchos protagonistas.
Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat. Restaurant Pú de Can Manel, cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al restaurant Pú de Can Manel, passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93 221 5013. Més informació a pudecanmanel.com.
El cor de la Catalunya central amaga el secret de l'autenticitat, la tradició i, sobretot, el sabor. És el Rebost de la Torre, el lloc perfecte per viure la temporada de calçots com mai l'has viscuda, en una masia mil·lenària, en un entorn rural i ple de màgia. Fes la teva reserva al 697-674-675. 697-674-675. Som a Sallent, a la C16, quilòmetre 65, carretera de Sallent a Balsareny. El Rebost de la Torre, la calçotada com mai l'havies tastat.
Caves Pere Mata. Tota l'essència del bon cava a la teva taula. El resultat de la feina de grans experts de la terra per un gust sublim i ple de matisos. Caves Pere Mata, Sant Sadurní d'Anoia. Més informació a info@matacoloma.com. Pere Mata, el bon gust en estat pur.
Ah!
T'agrada això? O això?
Vols gaudir d'un turisme diferent? Nosaltres coneixem el lloc. Fonda Montseny, a Breda, Girona. Un establiment envoltat de natura, espais tranquils i la millor de les gastronomies. Fonda Montseny, plaça Trunes número 1, a Breda, Girona. 972-1602-94. Ens ocupem de tot perquè la teva estada sigui tot un èxit. Allotjament i restaurant en un marc incomparable. Més informació a fondamontsenybreda.es. Fonda Montseny. Tu decideixes.
Rodejar-te de la bellesa del Parc Natural de la Garrotxa amb totes les comoditats i a un preu excepcional.
Això és el Mas al Carrer, una masia del segle XVI amb apartaments de dues i tres habitacions.
Tots amb llar de foc i accés a la piscina, la barbacoa, la zona infantil i tota la màgia de la Garrotxa. Sí, tu també hi ets benvingut.
Més informació a marmuntanya.com i al 972 32 16 84.
La Garrotxa, com mai l'has viscut.
Oberta tot l'any.
La bodega es un pequeño edificio que tiene alrededor de 200 años. Era una casa familiar que combinaba vivienda y bodega. Y en esta bodega te puedo decir que se hace vino desde, bueno, pues hacia 1890, que empezó a hacer mi bisabuelo.
A donar a conèixer el fet de que hi ha una sobrassada de Mallorca, de més específica, que té un controls importantíssim per part del Consell Regulador.
La coca de pasta de full amb llardons i la coca de pasta de full amb cabell. Tot el que es pugui fer, variacions se'n poden fer, però hi ha qui les omple amb nata, però de fet les pastes són aquestes. Les coques són sigut sempre aquestes. La coca és una de les especialitats de les diades que no baixa de cap de les maneres.
El bon menjar i el bon beure a Trotamundos.
Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I el Verb es feu home i habità entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
L'emoció i la intensitat del món del bàsquet cada dia a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, amb Òscar Merino. L'actualitat de la Lliga Endesa, Adecco Oro, l'ACB, la Copa i l'Eurolliga. De dilluns a divendres a 8:45 del vespre a Ràdio Estel. Bàsquet al dia. La cistella és nostra. Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones. Empresa col·laboradora de la Copa del Món de Bàsquet 2014.
A Hipercor revisem contínuament els nostres preus perquè comprovis cada dia com en són de bons.
Per exemple, ara tens llom de noll en format estalvi a 12,95 euros al quilo.
Acostuma't als nostres bons preus.
També a hipercor.es.
Recorda, llom de noll en format estalvi a 12,95 euros al quilo.
Fer o Cafè, empresa dedicada a la foneria de campanes, la instal·lació de rellotges monumentals i la sonorització d'esglésies, col·legis, ajuntaments i institucions religioses. En motiu del nostre 50è aniversari, Rifer o Cafè dona les gràcies a tots els clients i amics que heu confiat en nosaltres. Continuem junts. Rifer o Cafè. Ens trobareu a Girona, Barcelona, Terrassa i també a rocafè.com.
Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Estel, Catalunya sense barreres. Una estona de ràdio càlida i propera a la realitat social del país. Coneix les persones amb discapacitat, aprèn dels grans, escolta els col·lectius amb risc d'exclusió, Catalunya sense barreres, el programa de política social del Fons Social Europeu i la Fundació ONCE. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els diumenges a les 3 de la tarda, amb la direcció d'Anna Hernández.
Ràdio Estel.
Trotamundos.
Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat. Restaurant Pú de Can Manel. Cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al restaurant Pú de Can Manel. Passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93 221 50 13. Més informació a pudecanmanel.com.
Com abans, com a les cuines de les autèntiques masies catalanes. Així cuinem al restaurant La Dolceta. Més de 20 anys amb la nostra cuina tradicional d'arrels lleidatanes i les nostres especialitats de temporada. Els calçots, les carxofes, els cargols. Per tastar el millor de la tradició culinària de Catalunya, veniu al restaurant La Dolceta. A Barcelona, carrer Urgell 266, amb 4 pàrquings molt propers. Reserves al 93 321 83 51. I a Lleida, al camí de Montcada sense número, amb pàrquing propi. 973 23 13 64.
Rodejar-te de la bellesa del Parc Natural de la Garrotxa amb totes les comoditats i a un preu excepcional.
Això és el Mas al Carrer, una masia del segle XVI amb apartaments de dues i tres habitacions.
Tots amb llar de foc i accés a la piscina, la barbacoa, la zona infantil i tota la màgia de la Garrotxa. Sí, tu també hi ets benvingut.
Més informació a marmuntanya.com i al 972 32 16 84.
La Garrotxa, com mai l'has viscut.
Oberta tot l'any.
Saps quins són els millors productes? Què és una denominació d'origen? A quina temperatura es pren el vi blanc? I el negre? Com es fa el cava? Trotamundos. Preguntes amb respostes dels millors professionals.
Doncs obrim aquesta segona hora de Trotamundos en aquesta antena de Ràdio Estel. Ja sabeu que venim transmetent des de les 11 en punt del matí parlant del que ens agrada i el que ens apassiona, que és el sector de la gastronomia i l'enologia. Us ho dèiem també en el nostre sumari. Avui parlem de peix, i de peix en majúscules. Ja sabeu que darrerament han passat, millor dit, per aquests estudis, per aquests micròfons, diferents restauradors, també de diferents punts de Catalunya, que ens han parlat de la manera que s'ha de fer una bona caldereta de llagosta. No fa pas massa parlàvem amb un restaurador menorquí, recordo, del club de golf Sant Cugat, que fa una caldereta verdaderament excepcional. Bé, doncs, de llagosta i, en conseqüència, del món i del sector del peix, volem parlar avui amb una empresa històrica, jo diria, a la ciutat de Blanes, a Catalunya, en definitiva. Avui us parlem del grup Ros, perquè tenim moltes coses que explicar-vos al voltant del sector del peix i del marisc. En parlem amb la Gemma Ros, és membre de la direcció d'aquest grup Ros. Gemma, com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Benvinguda, sí. I gràcies per atendre'ns. Dèiem, doncs, que és una empresa històrica. Crec que són al voltant de 80 anys, 4 dies,
Sí, sí, som la tercera generació.
Déu-n'hi-do.
Van començar els avis.
Déu-n'hi-do. Sí, sí. I sempre amb aquesta activitat?
Sempre, sí, sí. Ells varen començar fent de minoristes i llavors els nostres pares, jo tinc dos germans més, ja varen començar a fer de majoristes. I, bueno, fins ara, no?
Perquè ara bàsicament sou majoristes, vosaltres compreu el peix, eh?
Sí, l'elaborem.
Exacte.
I el comercialitzem. Tenim dues àrees a l'empresa, comerç de peix ros i frigorífic ros. A comerç de peix ros elaborem i comercialitzem peix i marisc fresc i congelat a minoristes, superfícies, hostaleria, el canal Horeca. I a frigorífic ros també elaborem i comercialitzem peix fresc, principalment provinent del Mediterrà, i distribuïm aquí a Espanya, per tot Espanya, i altres països de la comunitat.
Bàsicament, els vostres clients, per tant, clients potencials, qui són?
Nosaltres, bueno, ja t'he dit, com que treballem amb majoristes de tot Espanya i de fora, de l'estranger,
sí.
Doncs, els nostres clients principals són majoristes, peixaters, superfícies i l'hostaleria.
Per tant, doncs, oferiu diferents serveis divers en aquests sectors, el sector de l'hostaleria, amb peix fresc i congelat, imagino que també és majoritàriament un dels vostres elements forts. També particulars, no?, en qualsevol cas. També particulars.
Sí, sí. Nosaltres el peix, vaja, som professionals amb el peix. Sí. Portem 80 anys només treballant en peix i marisc. I llavors estem molt professionalitzats. Rebem peix de tot arreu, de tot Espanya i de fora també. I el sabem tractar, el sabem elaborar, sabem comprar en el moment adequat per oferir el millor servei, que sempre tinguem gènere i no ens en falti. Donar aquest servei al client que sempre troba de tot i el millor preu. Bueno, sí. Sempre lluitem per tenir el millor preu. No?
Perquè en el tema del peix, Gemma, evidentment també hi ha molta estacionalitat, no? Per exemple, ara mateix que obrim aquest mes de febrer, iniciant aquest mes de febrer, quin seria el peix que està en el seu millor moment ara? O quin, algun dels peixos que està en el seu millor moment?
Bueno, amb aquests temporals que hi ha, la veritat, aquesta setmana portem uns temporals...
I tant. Això també us afecta, clar.
Peix llavors escasseja, els vaixells no poden sortir molts i llavors escasseja i no, la veritat, ara mateix n'hi ha poc, amb el temporal hi ha poc. Però, bueno, no sé, per exemple, el calamar i la sèpia, la seva època de captura, on en capturen més, doncs és des del setembre fins al desembre, no?
Sí.
I no sé, vull dir, gambes, per exemple, aquest estiu passat se n'ha pescat molta de gamba. A l'hivern se'n pesca menys, vull dir, saps? Tampoc no... canvia una mica, tot.
Clar, també per època, no?
Sí.
Es menja suficientment el peix? Hi ha suficient cultura per al consum de peix a Catalunya?
Home, a Catalunya sí, sí. Sí que hi ha cultura de menjar peix a Catalunya. Però, esclar, les noves generacions, la cultura sembla com si s'hagi perdut una miqueta, el peix. Es vol més elaborat, més... tothom, clar, els canvis a les famílies també, no? L'home i la dona treballem i es va més de pressa, llavors no es té tant de temps per elaborar-lo a la cuina. I llavors veiem que el canvi que hi ha és que els minoristes, les superfícies, els minoristes ens diuen, esclar, hem de netejar-los molt el peix, deixar-los molt arreglat, perquè a casa ja no ho fan tant com abans.
Ens deia un responsable d'àrees més de fruites i verdures, no fa pas massa en aquest programa, no? Que volen donar més cultura, sobretot als pares, perquè s'adrecin als petits de consum de fruita i verdura. No sé si en el tema del peix passaria una cosa similar o semblant, perquè els que som pares sabem el que passem cada cop que hem de donar peix als nostres fills.
Sí.
És complicat,
sí.
Eh?
Sí, i a més jo crec que se'ls ha d'ensenyar a menjar el peix amb espines, perquè que siguin ells que se les treguin i s'hi acostumin, no? Perquè no sé, jo tinc una filla de 9 anys i me menja el peix amb espines i ella mateixa se separa les espines del peix i no passa res. Peix petit, sí. Vull dir, bueno, petit, vull dir, el peix amb espines petites, vull dir.
Sí. En fi, en definitiva estem parlant de peix, de marisc, de llagostes, en parlem en uns instants, ja que estem i veníem d'aquests especials en els que molts gastrònoms, restauradors, ens han parlat de com s'ha de fer una bona caldereta de llagosta. Però abans deixeu-me que us digui també que a Grup Ros tenen una interessant plana web en la que podeu trobar informació, que és grupros.com, grupros.com. Aquí trobareu tota mena d'informació, perquè esteu la seu la teniu a Blanes.
Exacte. L'empresa la tenim a Blanes, sí. I tenim 130 persones treballant en l'empresa. I tenim unes instal·lacions molt adequades i molt al dia.
Espectaculars, tot, sí, sí. Deies, doncs, que el peix i el marisc us venen des de diferents orígens, diferents punts. En el sector de la llagosta, aquí s'obren dos grans vertents, no? La llagosta, ens deies, la llagosta vermella i la verda.
La vermella, la verda i la rosada, també, que seria un entremig. La verda, la seva procedència és de Mauritània, de l'Àfrica, I ara, per exemple, ara no n'hi ha. Ara estan de veda i no n'hi ha. Es comercialitza molt cap a l'estiu, cap a la primavera. La primavera n'hi comencen a capturar, sí. I va molt bé de preu, I llavors la rosada i la vermella, la procedència és del Mediterrà i del Cantàbric. I, bueno, els preus estan bé. Ara la rosada està pels 35 euros al quilo,
sí.
I la vermella, que és aquella més marronosa, més fosqueta, està pels 60-65 euros.
En qualsevol cas, independentment del color, no? Que és evident el tema del color, però el sabor també és absolutament diferent, no?
Sí, i tant. La verda amb la rosada o la vermella, clar, la rosada i la vermella tenen un sabor més de marisc, més fort, saps? Com ara el llamàntol del país i el llamàntol canadenc, que també es nota molt la diferència.
Sí, i tant,
no?
sí.
Pues això, té la vermella amb la verda, la vermella té un gust més de marisc, més fort.
Hem de dir, ara que estem parlant de llagostes, deixem que digui també, Gemma, que vosaltres teniu viver de llagostes.
Sí, esclar, tenim vivers per poder oferir aquest producte viu en els clients, clar, per mantenir-ho viu i poder-ho vendre viu, pues, has de tenir...
I de fet hi ha molts restauradors que tenen el seu petit viver, peixeres, a l'inici dels restaurants, en molts casos, que allà fent una mica la mostra, no?, del peix o del marisc que et menjaràs.
I tant, sí. El mateix client pot escollir, mira, poseu-me aquesta peça o aquella altra, saps? I bueno, està molt bé, això, sí.
I tant que sí. Doncs, amics, avui ens volíem acostar en aquest sector del peix, ho hem volgut fer amb una empresa catalana que porta ja molts anys, tant com 80, ens deia la Gemma, la tercera generació dedicada en aquest noble ofici, Grup Ros, avui és el que ha intervingut en aquest espai per parlar-nos del peix, de la cultura del peix, de com hem d'adreçar aquest producte en els més petits. Jo crec que hi ha molta feina encara a fer per dir-los als més petits de la casa que el peix val la pena menjar-ne i que se n'ha de menjar,
I que se n'ha de menjar.
El marisc és una altra cosa, i els hi entra millor, el marisc?
Sí, els hi entra millor, mira, perquè té aquest gust més fort,
clar.
I no tenen espines pel mig,
Això és molt important.
Sí. Grup Ros... El peix és sa, és un...
I tant que sí. GrupRos.com, aquesta és la plana web en la que trobareu informació, qualsevol persona que estigui vinculada en el sector de la restauració, peixaters, si vulguin entrar en contacte ho poden fer mitjançant aquesta plana web, grupros.com. I el nostre agraïment molt sincer a la Gemma Ros, que ens ha atès aquest matí de dissabte. Gràcies, Gemma, fins una altra.
Molt bé, de res.
Gràcies.
De res. Vale.
Molt bon dia. Fem una petita pausa, ens ocupem de més temes, ara parlem de vins, també, que bé marida, un bon peix amb un bon vi, ara mateix en parlem, no marxeu.
Hola, sóc Carme Ruscalleda. Vull enviar una salutació a Trotamundos, el programa que ens fa venir ganes de viatjar i ganes de menjar. Recordeu quan viatgeu que sempre hi ha cases interessants per menjar-vos la cultura i el paisatge. Salutacions a Trotamundos.
Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes el lloc adequat.
Restaurant Pú de Can Manel, cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al restaurant Pú de Can Manel, passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93-221-50-13. Més informació a pudecanmanel.com.
T'agrada això? O això?
Vols gaudir d'un turisme diferent? Nosaltres coneixem el lloc. Fonda Montseny, a Breda, Girona. Un establiment envoltat de natura, espais tranquils i la millor de les gastronomies. Fonda Montseny, plaça Trunes número 1, a Breda, Girona. 972-1602-94. Ens ocupem de tot perquè la teva estada sigui tot un èxit. Allotjament i restaurant en un marc incomparable. Més informació a fondamontsenybreda.es. Fonda Montseny. Tu decideixes. Tot va començar a Indonèsia. Més tard, Índia, Xina i Japó. I ara també, a Barcelona. 9.000 anys d'història de l'arròs ens donen la raó. Arrosseria Xàtiva. Som especialistes en arrossos valencians. Són diferents, són genuïns. Vine i gaudeix-ne. Arrosseria Xàtiva. Som al carrer Bordeus 35 i ara també al barri de Gràcia. Carrer Torrent d'en Vidalet 26. Telèfon 93-284-8502. Arrosseria Xàtiva. La cultura de l'arròs a Barcelona.
Si te apasiona el mundo del vino, tienes una cita todas las semanas en Trotamundos. Las mejores bodegas, las últimas novedades, tendencias en el sector vinícola. Trotamundos te ofrece la cultura del vino.
Bebes de mí, bebes de mí. Bebes de mí, bebes de mí.
Estamos inmersos ya en la segunda hora de Trotamundos. Continuamos con más temas. Ya sabéis que el sector enológico también nos ocupa a lo largo de todas las semanas con diferentes acciones. Hablamos de bodegas, hablamos de vinos, hablamos de variedades a través de las cuales se pueden elaborar esos vinos. Y hoy queremos hablaros de una que da realmente muy, pero que muy buenos resultados. Es la Bobal, la variedad Bobal. Es de la zona de Valencia. Ahí es donde se encuentra precisamente, en esa zona valenciana, la bodega de la que hoy os queremos hablar y, en consecuencia, de los vinos, muchos de ellos elaborados fundamentalmente con esta variedad Bobal. La bodega Mustiguillo, hoy hablamos con su propietario y a la vez enólogo, Toni Sarrión. Toni Sarrión, bienvenido, buenos días.
Buenos días.
Hola, Toni. Bueno, decíamos que estáis en la zona de Valencia, exactamente en el Terrerazo, ¿no?
En el término municipal de Utiel estamos.
En Utiel, exactamente. Bueno, una bodega, decíamos, que utilizáis, en fin, fundamentalmente, entre otras variedades, ¿no? Pero la Bobal, esta variedad muy bien adaptada, ¿no?, a la zona.
Bueno, es la Bobal, es la variedad autóctona por excelencia, ¿no? Nosotros, en nuestro caso, por ejemplo, tenemos viñedos del año 19, del año 45, y prácticamente te diría, no sé el dato exacto, pero sobre el 94-95% de la comarca son cepas de Bobal, jóvenes y evidentemente viejas.
Sí. Bueno, desde un punto de vista periodístico, nosotros hemos dado algunos datos, ¿no?, sobre esa variedad, la Bobal, pero desde otro punto de vista muchísimo más interesante, creo yo, que es el de trabajarla diariamente, desde tu punto de vista como enólogo. ¿Qué nos puedes decir o comentar de esa variedad?
Hombre, yo creo que es una variedad interesante porque primero es una variedad mediterránea, no tenemos que coger otras variedades foráneas para trabajar. Segundo, es una variedad con una tipicidad muy muy marcada, muy buena acidez, el color es impresionante, tiene muchísima fruta roja en caso de trabajarla para vinos, fruta negra con características de monte bajo en caso de vinos de guarda, un grado alcohólico más bien aceptable sin ser demasiado para el Mediterráneo, eso es agradable. Y bueno, no sé, creo que se adapta muy bien a la crianza media y bueno, una variedad que se ha tratado mucho para graneles y últimamente, bueno, nosotros desde que empezamos le hemos dado mucho cariño y poco a poco estamos consiguiendo posicionar el vino fuera del campo de los graneles, ¿no? Y con cierto prestigio nacional e internacional.
Uh-huh. Un poco la filosofía de la elaboración que tenéis en bodegas Mustiguillo. Cada bodega tiene su particular manera de elaborar esos vinos y su particular percepción de las variedades con las que juega, ¿no? En vuestro caso, ¿cuál es?
En nuestro caso yo creo que es una viticultura muy muy precisa. Intentamos trabajar un poco con todos esos viñedos viejos de forma tradicional, pero hacemos una vendimia muy cepa por cepa, intentando regular la cantidad de hoja en función del agua que ha caído ese año, el fruto, no, bueno, intentar coger siempre racimos pequeños y sueltos. Luego a la hora de la vendimia siempre, por supuesto, en cajas. Como todo el viñedo está alrededor de la bodega, en cuestión de 40 a 50 minutos llega a la mesa de selección. Hacemos una mesa de selección de racimos y luego una mesa de selección después de despalida de granos. Y todos aquellos granos que puedan estar en algunos racimos, que aunque sean pequeños son compactos, no se acaba de ver bien los granos, o en este caso la arvalla, hablando técnicamente, y vemos que le falta un poquito de madurez, pues lo retiramos también, ¿no? Y luego la fermentación, pues siempre en depósitos pequeños. Nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, el 50% de la bodega trabajamos con depósitos de roble francés, son tinas con control de fermentación, y el resto de acero. Y el depósito más grande son 10.000 litros, es decir, relativamente pequeño, ¿no? Uh-huh. Es un trato lo más exquisito posible.
Sí. Tony, ¿cuáles serían los vinos más representativos dentro de vuestro cartel, ¿no? Digámoslo así, elaborados básicamente, si no monovarietalmente, con la Boval casi?
Bueno, pues nuestros tres vinos, empezamos en el año 2000 con dos vinos que yo creo que son un poco los que ahora mismo son vinos de pago, con dos vinos que son Finca Terrazo y Quincha Corral, que están hechos 100% por la variedad Boval, de viñedos en vaso, del año, como te comenté antes, del año 19, del año 45, 70, es un cupaje de algunas parcelas. Y luego, bueno, pues nuestro vino, como le llamamos nosotros, nuestro vino de entrada, más simpático, más divertido, es Mestizaje, uh-huh, que normalmente tiene un 80-85% de Boval, y bueno, pues con un poquito de Garrata, con un poquito de Tempranillo, depende del año, ¿no? Eso sería un poco las tres marcas comerciales que tenemos, cada una en su segmento.
Uh-huh. Mestizaje, probablemente uno de los vinos que más se os conoce, por ese vino,
sí, sí, sí.
También es en bodegas Mustiguillo. Hoy estamos hablando de esos vinos, de la variedad Boval, a través de la cual, bueno, pues se elaboran muchos de los productos, casi monovarietalmente, de los que estamos hablando esta mañana de sábado. Lo estamos haciendo con el propietario, enólogo, a la vez de esas bodegas Mustiguillo, Tony Sarrión, analizando esos vinos, y básicamente hay que decir que también son vinos que han tenido muy buena aceptación, Tony, aquí en Cataluña, ¿no? Habéis tenido una entrada realmente muy triunfal, ¿eh?
Bueno, pues la verdad, fíjate, nosotros empezamos muy bien a nivel internacional, y el primer año, la verdad es que te diría que el primer mercado fue Cataluña. Tú sabes que Barcelona concretamente está muy cosmopolita, abierta a muchos tipos de vino, y la verdad es que empezamos a trabajar con nuestro distribuidor en la zona, con Joan Valencia, y seguimos con él, y la verdad es que yo creo que nosotros estamos trabajando en Barcelona desde el año 2002, 2003 aproximadamente, es que bien. Muy contentos, muy contentos.
Uh-huh. Hombre, también tenéis posicionado los vinos en establecimientos, en entidades, hombre, que otra cosa no, pero de vinos entienden, ¿eh?
Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Hombre, él es nuestro, pero de alguna manera estamos pues con en Vila Viñeteca, me imagino en La Fuente, también estamos en Lérida, estamos en Gerona, estamos en, bueno, pues ya ves que la restauración catalana está a un nivel altísimo, a nivel nacional como internacional, y la verdad es que bueno, pues intentamos estar en todos aquellos donde tanto los sommeliers como el público particular o el propietario, que bueno, nosotros encantados, desde luego.
Entenderás perfectamente por qué te digo eso, ¿no? Porque, hombre, con la cantidad, variedad, en fin, innumerables referencias de vinos que van apareciendo constantemente, hombre, que escojan vuestros vinos, algo tienen de bueno, ¿eh? Algo tienen de interesante y probablemente de diferente respecto a otros.
Hombre, cuando nosotros empezamos con la variedad Boval, prácticamente no había nadie trabajando. Nosotros tuvimos mucha fe en ello, hemos trabajado muy duro, hemos intentado siempre calidad, Entonces, cuando entramos en una carta de un restaurante o el sommelier o el propietario quiere intentar tener un abanico, un ramillete de muchas variedades y principal, pues automáticamente, de alguna manera, no digo que seamos los únicos, que también hay más bobales y están apareciendo y también muy buenos, pero que automáticamente se le asocia un poco a Tradición o a Mustiguillo, ¿no? Esa asociación, porque fuimos un poco los primeros que empezamos a poner el bobal un poco de moda, uh-huh. y trabajar muy fuerte en hacer un bobal que realmente diese la talla, ¿no?
Sí.
Por eso yo creo que tanto la restauración catalana como el público pues nos ha aceptado, ¿no?
Sí. Dicen que quien da primero da dos veces, ¿eh?
Por tanto,
esa es vuestra ventaja. Aparte de trabajar bien, aparte de trabajar con ilusión y aparte de hacer las cosas bien hechas, ¿eh? Yo invito a todos los oyentes a que prueben esos vinos de las bodegas Mustiguillo, porque son vinos evidentemente diferentes. No a todo el mundo puede gustar todos los vinos, pero son variedades interesantes que, bueno, pues no hacen más que educar nuestro paladar, abrir expectativas, abrir gustos, y muy probablemente os haréis fan indiscutible de los vinos elaborados con esa variedad. La Bobal, que hoy ha protagonizado unos minutos de información en esta antena de Radio Estel, y queríamos acercarnos a la realidad de esas bodegas Mustiguillo a través de su responsable, de Toni Sarrión, para hablar de las características de la variedad que da esos resultados tan y tan buenos. Toni, ha sido un placer. Gracias por atendernos esta mañana de sábado.
El placer ha sido nuestro.
Gracias y muchos éxitos. Gracias, muy buenos días.
Gracias.
Hasta otra
vez. Chao, chao,
chao. Trotamundos. Com abans, com a les cuines de les autèntiques masies catalanes. Així cuinem al restaurant La Dolceta. Més de 20 anys amb la nostra cuina tradicional d'arrels lleidatanes i les nostres especialitats de temporada. Els calçots, les carxofes, els cargols... Per tastar el millor de la tradició culinària de Catalunya, veniu al restaurant La Dolceta. A Barcelona, carrer Urgell 266, amb 4 pàrquings molt propers. Reserves al 93 321 83 51. I a Lleida, al camí de Montcada sense número, amb pàrquing propi. 973 23 13 64.
T'agrada això? O això?
Vols gaudir d'un turisme diferent? Nosaltres coneixem el lloc. Fonda Montseny, a Breda, Girona. Un establiment envoltat de natura, espais tranquils i la millor de les gastronomies. Fonda Montseny, plaça Trunes número 1, a Breda, Girona. 972 1602 94. Ens ocupem de tot perquè la teva estada sigui tot un èxit. Allotjament i restaurant en un marc incomparable. Més informació a fondamontsenybreda.es. Fonda Montseny. Tu decideixes.
Rodejar-te de la bellesa del Parc Natural de la Garrotxa amb totes les comoditats i a un preu excepcional.
Això és el Mas al Carrer, una masia del segle XVI amb apartaments de 2 i 3 habitacions.
Tots amb llar de foc i accés a la piscina, la barbacoa, la zona infantil i tota la màgia de la Garrotxa. Sí, tu també hi ets benvingut.
Més informació a marmuntanya.com i al 972 32 16 84.
La Garrotxa, com mai l'has viscut.
Oberta tot l'any.
Si te gusta lo mejor, si eres un sibarita, si no te conformas con cualquier cosa, escúchanos todas las semanas. Trotamundos, las mejores propuestas.
Seguim endavant, continua aquesta edició de Trotamundos fins la 1:00 de la tarda, en aquesta segona hora, ja estem pràcticament a la recta final d'aquesta edició, i no volem posar el punt final en aquest programa sense parlar-vos d'un tema que ens agrada especialment tractar i parlar, el món de les conserves. Sabeu que n'hi han de moltes classes, de moltes qualitats, de moltes procedències, especialment doncs ens ocupem de productes catalans d'aquí de Catalunya, i avui us en volem descobrir unes conserves realment de molta qualitat, fetes molt a la vora, podríem dir a les faldilles de la muntanya de Montserrat, és allà on tenen la seva seu, el seu nom, Martret. Avui en parlem, volem analitzar analitzar aquest producte, sobretot com els safan i amb quins productes els safan, que ja us avancem que són bàsicament productes de proximitat. Avui ens acompanya aquest matí de dissabte la seva gerent, l'Anna Martí. Anna, com estàs? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Benvinguda i gràcies per acompanyar-nos aquest matí de dissabte. Dèiem doncs, que és una empresa catalana, tot i que tu fa poquets anys que portes la gestió, crec que és una història doncs, llarga, no?, la de Martret.
Sí, a veure, jo estic portant la gestió des de fa 6 anys, sí. Però la història de Martret és una història, jo crec que bonica, perquè va començar com una petita botiga a la Rambla d'Olesa de Montserrat, a la qual es venien llegums cuits i també es feia pebrot escalivat i escalivada. Però això es feia per venda al públic. Aleshores, la botiga va tenir molt d'èxit i en l'any 98 els seus propietaris es van plantejar fer una petita empresa on es pogués fer el mateix que estaven fent, però poder-ho posar en conserva i que la gent ho pogués consumir doncs, quan volgués, sense tenir que fer la compra del dia, no? Aleshores, va ser això, en l'any 97, que es va muntar l'empresa a Can Cortadelles,
sí,
que és on estem ara. Allà es va fer un obrador, es va fer la zona d'etiquetatge i, sobretot, i és el punt clau, es va muntar un autoclau, que és el que s'utilitza doncs, per esterilitzar les conserves i que aquestes tinguin la durada que tenen, que és de 3 anys.
Perquè és un procés una mica complex, crec senzill però complex alhora, no? Ara ho explicarem,
sí,
el per què, no? Tu fa 6 anys que portes aquesta gestió d'aquesta empresa, doncs, que ja porta un interessant recorregut, no? Però sempre procureu la qualitat per damunt de totes les coses.
A veure, la qualitat i després el que sigui molt artesanal. O sigui, realment estem fent les conserves com les feien les àvies o les nostres mares a casa seva. Les estem fent exactament igual. L'única màquina que tenim allà a l'empresa és, com us he dit, l'autoclau, que ens serveix per esterilitzar, però res més. Tot l'altre són persones que fan la feina a mà.
Hem de destacar que, jo ho deia al principi, no?, que us nutriu bàsicament, o procureu nutriu-se, de productes de proximitat.
Sí.
No? És així, no?
Sí, producte de proximitat i després producte molt de la nostra terra, com pot ser la mongeta de Santa Pau, que és típica de la Garrotxa, la mongeta del Ganxet, que és típica del Vallès, o bé, per exemple, una cosa ja més complicada, que és el pèsol negre del Berguedà, que és un producte doncs, poc conegut, però que realment té molta qualitat.
Perquè de quins productes podríem estar parlant?
A veure, nosaltres tenim, podríem dir, quasi 3 grans games. Una que seria la dels escalivats, que és el pebrot, l'albergínia, l'escalivada, el carbassó, totes aquestes, la ceba, que totes aquestes les fem amb foc de brasa. Llavors, després, el foc de brasa es fa peça per peça, girant-les a mà, bueno, exactament com ens ho faria a casa a la brasa. Després es pelen a mà, es posen en pots amb oli i s'esterilitzen i ja està. I no porta res més, la conserva és això. Després tenim l'altra gamma, que és la gamma dels llegums, que és on estarien doncs, aquestes mongetes que us dic, de Santa Pau, del Ganxet, el pèsol negre, el cigró, la llentia, bueno, una llentia que tenim que es diu beluga o caviar, les llenties amb arròs, que tot això són productes que es fan només amb aigua i sal. I, a més, es couen a dintre dels pots. Això vol dir que quan una persona menja un dels nostres pots de llegum, és, quan l'obre, és la primera persona que està tocant aquell llegum cuit, perquè nosaltres només l'hem tocat amb cru. I a dintre del procés d'esterilització coem, fem les dues coses a la vegada. I després tenim uns plats una miqueta més elaborats, com són els espinacs amb panses i pinyons, o la sopa de ceba, o algun d'aquests altres, sí, que bueno, doncs ja són una miqueta més plats cuinats, però sempre amb la idea de que sigui escalfar i menjar, si no es vol fer una altra cosa.
Per exemple, productes tan tradicionals a Catalunya com el sofregit de tomàquet,
com
deies preparant aquesta conversa, però és que és el clavat que fem o que podem fer a casa. Vull dir, teniu allà una persona doncs, que està absolutament doncs, pendent
sí,
doncs,
sí,
aquest
sí,
sofregit. No?
Totes les nostres salses, que me les havia descuidat, però
sí,
les fem així, amb la cassola i remenant i totalment fet com a casa.
Tant... Si parlem de salses, podeu parlar... Salsa, home, ja que estem en època de calçots, salsa de calçots, la salsa verda, la salsa romesco, en fi, el sofregit de tomàquet. Estem parlant, en definitiva, dels productes de Martret. Aquest és el nom de l'empresa que avui estem analitzant, ho estem fent amb la seva gerent, amb la seva responsable, l'Anna Martí, parlant d'aquests productes i també parlant de qüestions que jo crec que val la pena ressaltar i remarcar. Per exemple, que no tenen ni additius ni conservants.
No tenen absolutament res afegit.
Com logreu, aleshores, que tinguin una caducitat llarga?
És el procés d'esterilització. O sigui, en el procés d'esterilització, alta temperatura i a un bar de pressió, el que aconseguim és matar tots els agents patògens que pot haver, tots els bacteris,
sí.
I si allà dintre no entra aire, perquè també es fa el buit al fer-ho a tan alta temperatura, el producte es conserva i ja està, no té més misteri. Clar, són relativament delicats de cara a donar-li un cop a la tapa o maltractar una mica el pot, perquè en quan entra aire és un producte que no té res per conservar-lo, per tant es fa malbé.
Mm-hmm. Tenen una plana web, ho dic per si voleu més informació, és mar-tret.com, mar-tret.com, o un telèfon d'informació que és el 93-777-3180, 93-777-3180. La seu la tenen a Esparreguera, els orígens a Olesa de Montserrat, tal com ens estava explicant l'Anna Martí, i la qualitat absolutament indiscutible, no? Una qualitat, doncs, que imagino que busca un perfil de client molt determinat.
Sí, i és el client que es preocupa realment pel que menja. A part de la qualitat, que sí que la busquem molt amb les matèries primeres, el que busquem és això, el no afegir res que pugui ser, que ser nociu, que siguin uns productes molt naturals. Aleshores, les persones que es preocupen per menjar bé, que tampoc tenen massa temps, o sigui, que volen menjar bé però se tenen que dedicar moltes hores a la cuina, uh-huh. I amb qualitat, doncs, són els nostres clients potencials, evidentment.
Són productes els que feu que poden servir perfectament com a primer plat, com a segon plat, el que sigui, i també, doncs, que poden intervindre doncs, amb receptes tradicionals, no?
Sí, evidentment. Igual podem fer unes mongetes amb botifarra, amb les mongetes del ganxet.
Sí.
Com es pot agafar un pot d'espinacs amb panses i pinyons, que ja és una recepta tradicional en si mateixa, escalfar-la al microones i menjar-la i ja està.
Clar. Doncs aquests són els productes que avui estem recuperant en aquesta sintonia de Ràdio Estel. Estem doncs, produint aquesta informació referent al procés d'elaboració també i les característiques doncs, d'aquests productes. Uns productes en molts casos, en alguns dels casos, que tradicionalment estaven com oblidats, no? Hi ha productes doncs, que aneu particularment en unes zones molt determinades a Catalunya a buscar.
Sí. Correcte. Aquest és un cas, per exemple, claríssim, el del pèsol negre del Berguedà.
Sí. Uh-huh.
Pèsol negre del Berguedà, doncs, durant el segle XVIII era un producte que s'utilitzava molt, que va desaparèixer i que ara alguns pagesos han anat recuperant i nosaltres el comprem doncs, a un pagès que, a més, és ecològic i que l'ha recuperat. I que nosaltres hem decidit també recuperar-lo i coure'l i oferir-lo, uh-huh. Només bullit amb aigua i sal. Aleshores, a partir d'aquí es poden fer les receptes tradicionals, que són les típiques doncs, amb la botifarra negra, botifarra esparracada, amb cansalada, o buscar receptes molt més originals, com són el pèsol negre amb calamarsets, que el podeu trobar a la nostra plana web, que també hi ha receptes molt fàcils per fer amb els sí. nostres productes,
uh-huh.
Que bé, és una mica un concepte de barreja entre les coses antigues i la nova cuina, no? Que són coses així una mica més trencadores.
Pèsol negre amb calamarsets o pèsol negre amb pernil, per exemple.
Sí, exacte. Uh-huh. Això, diguem, el pernil, la cansalada, la botifarra, doncs són els plats més clàssics que s'han utilitzat uh-huh. sempre.
Ens deia la Carme Ruscaller de la primera part d'aquest espai de ràdio, d'aquest uh-huh. programa, que molt sovint les receptes més senzilles a la cuina catalana són les que tenen més èxit, no? I aquests productes tan i tan senzills de tota la vida, doncs en molts casos doncs són els que tenen èxit, qualitat i que perduren al llarg del temps, no? Saps que a vegades hi ha productes que estan de moda i desapareixen, no?
Sí.
Jo crec que aquests no desapareixeran mai. I una pregunta molt important, on podem trobar aquesta meravella? Els productes de Martret, quins són els canals de distribució, Anna?
A veure, a nivell de Catalunya jo crec que estem presents en moltíssimes botigues de delicatessen, botigues gourmet o probablement també a tocineries o carnisseries d'aquestes que tenen un raconet de productes molt selectes,
gourmet.
Aquí és gourmet, s'acostumen a trobar els nostres productes i després el nostre gran client i el nostre aparador és el Club Gourmet del Corte Inglés, que aquest sí que ja no és només a nivell de Catalunya, sinó a nivell de tota Espanya.
Uh-huh. Teniu més èxit aquí a casa o a fora?
Bueno, a veure, ara mateix la implantació la tenim al nostre 90% aquí.
Bàsicament a Catalunya.
El que passa és que, clar, també amb el que parlàvem de l'històric de l'empresa és que durant molts anys anys l'empresa només es va estar direccionant en aquest mercat i bueno, des de fa 6 anys que la vaig agafar jo, però li hem donat una mica la volta a la truita i estem buscant nou territori per poder introduir els productes.
Pinta bé la truita, no?
Bueno, pinta bé, sí. Home, no han estat
sabrosa,
els anys, no han estat els anys més fàcils del món, però sí, pinta bé, estic aquí.
Estic convençut doncs, que la truita agradarà a qui la provi. Amics, avui hem analitzat aquests productes, quedeu-vos amb aquest nom, Martret, Mar-tret. Aquesta és la seva plana web, si voleu més informació, si voleu a l'històric doncs, d'aquesta empresa, si voleu també cercar receptes fàcils, molt fàcils, amb aquests productes com a element fonamental i com a protagonista, aquí teniu aquesta plana web, mar-tret.com, i si voleu adreçar-vos directament en el seu telèfon d'informació, és el següent, 93 777 3180. Anna Martí, que s'acabi de coure bé la truita. Que vagi molt bé, gràcies per acompanyar-nos aquest matí i santa.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, fins una altra.
Coneix Catalunya, coneix la nostra terra.
Assaborir el millor de la nostra terra mentre gaudim d'un magnífic paisatge històric. Aquesta és la millor recepta. Vine a tastar-la al restaurant La Fortalesa d'Hostalric, una antiga fortalesa restaurada que conserva tota la tradició perquè els teus esdeveniments siguin únics. Si busques un lloc per celebrar la teva boda, deixa de buscar. Els nostres salons, la nostra cuina i el nostre paisatge seran el marc que sempre havia somiat. Restaurant La Fortalesa d'Hostalric, Avinguda Fortalesa sense número, Hostalric, telèfon 972 86 41 22. Restaurant La Fortalesa d'Hostalric, el teu paisatge, la teva cuina.
Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat. Restaurant Pú de Can Manel, cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al restaurant Pú de Can Manel, passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93 221 50 13. Més informació a pudecanmanel.com.
Quiero enterrar mi sudor entre el sil y el cielo y que mi sangre y mis cenizas vuelvan en vino, porque si el vino viene, volverá mi vida. Y cuando lloren las viñas para que rían los hombres, déjenlas llorar su pena, que en cada lágrima roja vuelvo a vivir. Bodegas Regina Viarum.
En homenaje a nuestros héroes que con sangre, sudor y lágrimas han conseguido que hoy seamos Baco de Oro al mejor tinto joven de España. Regina Viarum y Vía Imperial. Viticultura heroica.
Trotamundos. Totes les setmanes descobrint els millors restaurants.
Bueno, pues ahora sí estamos en la recta final ya de esta edición de Trotamundos. Sabéis que la cocina internacional también ocupa diferentes espacios, diferentes secciones en este programa que espero escuchéis todos los sábados. Y lo hacemos personalizando. Particularmente la cocina italiana ha sido un tema del que hemos hablado en muchas ocasiones, ¿no? Básicamente con la intención de hablar de la verdadera cocina italiana, porque nos da la sensación, ahora mismo nos lo asegurarán o no, que la cocina italiana en Barcelona, por lo menos en la ciudad de Barcelona, sea, podríamos decir, desvirtuado. Bueno, hoy queremos hablar de verdadera cocina italiana con dos personas jóvenes, creativas, con ilusión. Llevan a cabo un restaurante en la ciudad de Barcelona, exactamente en la calle La Forja, 130 de Barcelona, con un estilo, podríamos decir, diferente. El nombre del restaurante, 0039. Hoy nos visitan sus responsables, que son Humberto y Simone Bufalieri. Bienvenidos, buenos días.
Buenos días.
Espero haber pronunciado más o menos bien vuestro apellido.
Perfectamente.
Bien, perfecto. Muchas gracias. Bienvenidos a los dos. Bueno, yo decía que, no sé si estáis de acuerdo, ¿no?, que la cocina italiana en Barcelona se ha desvirtuado un poco. ¿Qué os parece?
Bueno,
para dos romanos como vosotros.
Es que hay mucha oferta. El problema es ver la verdadera cocina italiana. Uh-huh. Los productos, que son muy importantes para todas las regiones de Italia. Y quien también lo manipula, el chef, uh-huh. por ejemplo.
Efectivamente, ¿no?
Y bueno, hay que destacar el recorrido, ¿no? Cuéntanos un poco, contarnos un poco la historia, ¿no? Del 0039, este nombre que después diremos y daremos una explicación muy sencilla que todo el mundo entenderá, ¿no? 0039 es el nombre del restaurante. ¿Cómo empezáis y sobre todo con qué vocación lo hacéis?
Bueno, nosotros era la verdad que era un sueño de nuestro padre. Y cuando venimos aquí en Barcelona, que llegamos entre 2007 y 2008, nos pasó por la cabeza más o menos de, a ver, vamos a hacer realidad el sueño de papá. Y en 6 meses más o menos montamos el restaurante. Elegimos la zona, que es la zona alta de Barcelona, y hemos empezado a trabajar en el proyecto. Ha llevado unos 8 o 9 meses para que el restaurante se pudiera abrir en agosto de 2010. Y nada, de ahí empezamos, ya llevamos casi 4 años.
Contentos, satisfechos, con muy buena aceptación, ¿no?
Estamos contentos de todo el trabajo que hemos hecho, seguramente. Ponemos toda la gana que tenemos y la verdad que los clientes también lo aceptan y la verdad que nos demuestran el trabajo que hacemos cada día, muy recompensable.
Uh-huh. Italia es muy grande, es muy diversa, gastronómicamente hablando también es muy grande y diversa. Vosotros sois de Roma, ¿eh?
Sí.
Claro, el norte de Italia tiene una cocina muy específica, el sur otra. Evidentemente, todo engloba al país, ¿no? Pero, ¿qué tipo de cocina es la que habéis querido trasladar al 0039?
Bueno, mayormente hacemos una cocina italiana, pero que se acerca mucho más a la cocina marinera. Si podéis tener la ocasión de ver nuestra carta, utilizamos muchísimo pescado, marisco, también porque nosotros tenemos una historia antes del restaurante que hemos trabajado en el mundo del pescado. Por eso hemos trabajado en Mercabarna y seguimos comprando el pescado nosotros.
Por tanto, sabéis ahí dónde
sabemos
está lo bueno.
Dónde tenemos que comprar, ¿sí? Y qué calidad.
Vais con ventaja, ¿eh?
Sí.
Vais con ventaja.
Algo de ventaja, sí.
No, pero la cocina italiana con el pescado tiene unos platos fantásticos.
Sí, claro que sí.
¿Eh? ¿Cómo cuáles?
Por ejemplo, nuestro plato estrella es la linguina al bogavante. La linguina, que es un espagueto plano, hecha con medio bogavante. Y con tomate cherry, buenísimo. Y la verdad que es un plato que sale uh-huh. bastante, sí.
¿Cuáles más podríamos
hay
destacar,
un
Simón?
Paccheri ai frutti di mare, que es una pasta típica de la ciudad de Nápoles, y los frutos de mar como salmecas, mejillones, y luego le ponemos calamares, sepia, gambas, y es un plato también que está muy rico de sabores, además de la linguina al bogavante, es otro plato muy, muy bueno.
Bueno, estamos hablando de ese restaurante 0039, está en la calle La Forja 130 de Barcelona. El teléfono de información, teléfono de reserva, si lo queréis anotar, es el 93527-6914, 93527-6914, y la página web 0039.es, 000 con Z, ¿eh?
Sí,
hay que escribirlo con...
Está escrito en italiano.
Exacto, iba a decir en italiano, 39números.es. 0039.es. Ahí encontraréis esa página web del restaurante y el teléfono de información y reservas. Utilizáis productos directamente, imagino, también de Italia, ¿no? Que os traéis de Italia.
Claro que sí. Por ejemplo, tenemos una peculiaridad que es todos los embutidos que trabajamos en el restaurante nos los envía nuestro padre. De un amigo que tiene sus propios animales, su obrador, donde lo elabora él, uh-huh. y los envía. Como jamón, speck, un guanciale que se hace donde hacemos la carbonara o el plato amatriciana. Esos son platos típicos de Roma, por ejemplo.
Oye, decíais que habéis cumplido el sueño de vuestro padre. Cuando vuestro padre viene a Barcelona, en fin, va al restaurante, ¿qué le parece?
Está encantado.
Si me llegas a decir que no, solo faltaría, ¿no?
No.
Pero le gusta, ¿no?
Sí, le gusta mucho.
O sea, está orgulloso de los hijos.
Sí,
está,
además se quedan, muchas veces se quedan afuera del restaurante cuando el restaurante está lleno y miran pues lo que funciona. Y está contento.
Porque con personas que, en fin, estáis trabajando ahí, estáis dejando vuestro esfuerzo, vuestra ilusión, realmente los gastrónomos como vosotros miráis mucho las caras de las personas, ¿no? Cuando están comiendo. Las caras, en fin, dicen mucho, ¿no? Simone.
Sí, sí, sí. Las caras de la persona se dicen mucho sin hablar. Ya puedes entender si al cliente le ha gustado el plato o si tiene algún fallo o todo lo que pueda pasar. Lo bueno es siempre que el cliente se salga satisfecho.
Bueno, vinos italianos hay muchos, muy buenos, lambruscos también, a pesar de que eso sí que se ha desvirtuado absolutamente, a cualquier cosa se le llama lambrusco, pero hay lambruscos excelentes.
Por eso, Miguel, nosotros no tenemos lambrusco.
Mira, no, me gusta que digas eso,
No tenemos lambrusco en la carta de vino.
¿Qué pasa con el lambrusco?
Es que...
Es un vino excelente, los buenos lambruscos.
Los buenos.
Los buenos
lambruscos. El verdadero.
Sí, exacto.
Porque aquí hemos visto lambrusco que en Italia no existe. El lambrusco blanco o rosado no existe.
Sí.
Por eso nosotros y con mi hermano hemos elegido no poner lambrusco. Y a los clientes les decimos, no, porque yo quiero lambrusco rosado, es que no existe en Italia. Y aquí la pasta la comerás al dente y no vas a beber lambrusco blanco o rosado.
Sí. Por tanto, ¿qué vinos ponéis o qué vinos tenéis en carta en vuestro restaurante?
Bueno, tocamos varias regiones, Toscana, Trentino, Sardegna también, que tienen muy buenos vinos. Y la verdad que la carta siempre la hacemos con nuestro paladar, la verdad. Uh-huh. El mío y de mi hermano. Elegimos los vinos que nos gustan.
¿Pero solo vinos italianos o no? Solo vinos italianos.
Solo vino italiano.
Solo sí. Vino italiano. Bueno, hay que hablar también del perfil, ¿no? Del cliente que tenéis. ¿Qué tipo de cliente se acerca a vuestro restaurante al 0039?
Bueno,
no sé si tenéis un perfil determinado o un poco de todas...
Digamos que...
De edades, quiero decir.
De edades, el target es entre 30 y 50 años.
Uh-huh. Sí, más o menos.
Sí. A mediodía tenemos un público de oficinas, que le gusta muchísimo nuestro menú. Y la noche del fin de semana, que es un ambiente más, ¿sabes? Más informal, más...
Divertido.
Más divertido.
Más joven también.
Tenemos chicos de 30, 35.
Porque sobre todo se come bien y se come una relación calidad-precio muy buena.
Eso sí.
Eso hay que decirlo. Sí. Porque hay precios muy buenos y estáis haciendo verdaderos esfuerzos en eso. No quería acabar esta conversación con Humberto y con Simone sin hablar de los postres. Los italianos sois famosos por hacer unos postres fantásticos. No sé si queréis destacar alguno.
Todos los postres, quería precisar que son caseros. Esto gracias a nuestro cocinero que trabaja con nosotros. Y bueno, es un clásico, seguramente el tiramisú, que hay de varias maneras, de varios tipos de queso, varias recetas que pueden circular en todo el mundo, creo ya. Pero bueno, mucha gente reconoce que es un buen postre típico, pero a la vez muy, muy bueno.
Bueno, pues estamos hablando de ese restaurante, el 0039. Por cierto, algo muy importante, háblanos de los aperitivos.
Bueno, estamos desde la primavera del año pasado que estamos promoviendo el clásico aperitivo italiano que se hace prácticamente en toda Italia y lo queremos trasladar aquí en Barcelona. Es un aperitivo con un buffet libre, donde se paga la primera copa y tienes acceso a todo el buffet. Y son un par de horas, de las 8 a las 10 a las 10 y media, donde se puede tomar tranquilamente en un ambiente informal, de pie. Y es una buena, digamos, solución para cenar, más entre comillas, en un precio moderado.
Muy moderado.
Muy moderado, porque la primera copa vale 8 euros. Y desde la segunda, 4. Uh-huh. Y tienes acceso al buffet libre.
Eso es frío un precio
y caliente.
Más que moderado.
Claro.
Más que moderado. Aperitivos, buffet libre, un restaurante que, por cierto, ha tenido alguna aparición también en periódicos tan importantes como La Vanguardia. Y un restaurante que cuyo nombre tiene una explicación, 0039. ¿A qué se debe ese nombre?
Bueno, esta fue una idea de mi hermano. Y prácticamente nosotros que somos italianos y hemos emigrado, para llamar a papá, tenemos o a mamá, tenemos que hacer 0039, que es el prefijo para llamar a Italia.
Bueno, pues bueno, ahí hubo un punto de realidad, ¿eh? De realismo. Bueno, pues amigos, 0039 en la calle La Forja 130, un restaurante que merece la pena. ¿Alguna cosa más a apuntar?
Sí, claro, que es, el 0039 es reconocido de la Cámara de Comercio Italiana de aquí de Barcelona y de la República Italiana como uno de los 17 restaurantes 100% italianos, con personal de sala italiano, el chef italiano, productos provenientes de Italia y, bueno, no te puedes equivocar.
Bueno, pues restaurante premiado, si os dan un premio es un reconocimiento a las cosas bien hechas, claro. Con lo cual ahí queda 935 27 69 14 0039, y nuestro agradecimiento a Humberto y Simone. Gracias a los dos por venir, mucha suerte. Gracias.
Buenos gracias, días. Miguel.
Gracias.
Adiós.
Gracias.
Adiós. Adiós.
Si vols gaudir de les millors receptes, sintonitza amb nosaltres. Trotamundos, un programa al punt.
Com abans, com a les cuines de les autèntiques masies catalanes. Així cuinem al restaurant La Dolceta. Més de 20 anys amb la nostra cuina tradicional d'arrels lleidatanes i les nostres especialitats de temporada. Els calçots, les carxofes, els cargols... Per tastar el millor de la tradició culinària de Catalunya, veniu al restaurant La Dolceta. A Barcelona, carrer Urgell 266, amb 4 pàrquings molt propers. Reserves al 93 321 83 51. I a Lleida, al camí de Montcada sense número, amb pàrquing propi. 973 23 13 64.
Rodejar-te de la bellesa del Parc Natural de la Garrotxa amb totes les comoditats i a un preu excepcional.
Això és el Mas al Carrer, una masia del segle XVI amb apartaments de dues i tres habitacions.
Tots amb llar de foc i accés a la piscina, la barbacoa, la zona infantil i tota la màgia de la Garrotxa. Sí, tu també hi ets benvingut.
Més informació a marmuntanya.com i al 972 32 16 84.
La Garrotxa, com mai l'has viscut.
Oberta tot l'any. El cor de la Catalunya central amaga el secret de l'autenticitat, la tradició i, sobretot, el sabor. És el Rebost de la Torre, el lloc perfecte per viure la temporada de calçots com mai l'has viscuda, en una masia mil·lenària, en un entorn rural i ple de màgia. Fes la teva reserva al 697 674 675. 697 674 675. Som a Sallent, a la C16, quilòmetre 65, carretera de Sallent a Balsareny. El Rebost de la Torre, la calçotada com mai l'havies tastat.
Molt bé, doncs quasi la una en punt de la tarda. Amics, aquí ho deixem. Posem el punt i final en aquesta edició de Trotamundos. Gràcies a tots per la vostra atenció, per la vostra companyia. I si així ho voleu, hi tornem el proper dissabte a partir de les 10 en punt del matí en aquesta sintonia. Bon cap de setmana. Us ha parlat Miquel Mercadal. Tot el temps que m'és vedat.
És la una del